Ràdio Estel.
Coincidint amb la declaració que farà avui Luis Bárcenas davant el jutge del cas Gürtel, el diari El Mundo continua avui també amb el seu serial de revelacions.
En l'edició d'aquest dilluns, el diari explica que el president del govern espanyol hauria ofert a Bárcenas, a canvi del seu silenci, el cap del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, que hauria estat destituït en l'últim Consell de Ministres i també l'arxivament de la causa que s'hauria fet efectiva el setembre passat vacances. L'oferta l'haurien fet Javier Iglesias, advocat d'Álvaro Lapuerta, l'anterior tresorer del Partit Popular, i també Miguel Durán, advocat de Pablo Crespo, el número 2 de la trama Gürtel. Durán hauria dit a Bárcenas que li feia l'oferta en nom de Mariano Rajoy.
I com dèiem, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha de tornar a declarar avui, en aquest cas davant del jutge Pablo Ruz, i serà el moment de veure si finalment ha decidit, com es diu vulgarment, estirar la manta.
De moment, totes les informacions publicades pel diari El Mundo, com l'intercanvi de missatges del mòbil amb Mariano Rajoy, també les d'aquest dilluns, que apunten que el Partit Popular hauria ofert un pacte a canvi que no parlés, no fan més que augmentar les dimensions d'aquest escàndol. Bárcenas ha preparat aquesta declaració amb el seu nou advocat, Javier Gómez de Liaño, que després de visitar-lo a la presó ha assegurat que el seu client no sap res de la publicació de suposats SMS entre l'extresorer del Partit Popular i també el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Gómez de Liaño ha evitat comentar l'estratègia de defensa, però sí que ha dit que l'objectiu no serà un atac al govern, ja que ni el jutge ni tampoc el fiscal ni ell, com a lletrat, ho permetrien.
També hi ha molta expectació avui per la possibilitat que finalment el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, parli del cas. Això es produirà aquest migdia.
Avui compareix en roda de premsa amb el primer ministre polonès i, per tant, es veurà obligat a respondre a les preguntes dels periodistes. La compareixença li arriba al president espanyol en un moment clau. El PSOE ha trencat relacions amb el Partit Popular arran de les últimes revelacions i li plouen també peticions de dimissió si no dona explicacions.
Efectivament, això es va produir ahir quan Rubalcaba va reunir la seva cúpula després de les últimes revelacions del Mundo amb els SMS entre Bárcenas i Rajoy. Unes revelacions que l'advocat de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, assegura que no sap res d'aquests suposats SMS entre Bárcenas i Mariano Rajoy.
Així ho ha dit després de reunir-se amb Bárcenas a la presó de Soto del Real a Madrid per preparar la compareixença d'avui de l'extresorer del Partit Popular davant del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. El lletrat ha afirmat que ni ell ni la dona de Bárcenas ni el mateix extresorer sabien res de la filtració dels missatges de mòbil i ha recordat també que el seu client està empresonat, per la qual cosa argumenta no ha pogut estar implicat en la seva difusió. Gómez de Liaño no creu tampoc que aquesta qüestió pugui afectar el procés judicial.
Tornant a la qüestió de les valoracions polítiques, destaquem que diferents dirigents de formacions parlamentàries i també des de Catalunya han demanat a Rajoy que doni explicacions o que renunciï, segons el cas. I en la societat civil les reaccions es van veure ahir al vespre al carrer, després de les últimes revelacions periodistes. Molta gent va sortir ahir a la tarda en diferents concentracions convocades a través de les xarxes socials.
A Barcelona es van aplegar centenars de persones, un miler segons els impulsors i 750 segons la Guàrdia Urbana davant de la seu de la delegació del govern, fortament custodiada per agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Els manifestants han exigit la dimissió del president del govern, a ritme de cassolada, mentre cridaven consignes com, per exemple, Coixinet, fem fora la màfia, lema que ha servit també d'etiqueta al Twitter, entre d'altres, com, per exemple, Coixinet, Rajoy, BTIA, o Coixinet, jaque al gobierno.
Passen 4 minuts i mig de les 8. Seguim resumint l'actualitat d'aquest matí amb informacions de casa nostra. Un miler de persones d'arreu de Catalunya provinents d'una norantena d'assemblees que impulsen arreu del territori el procés constituent es van aplegar ahir al Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona en una nova assemblea.
La iniciativa encapçalada per l'economista Arcadi Oliveres i la monja Teresa Forcades ha celebrat a la capital catalana una jornada de debat programàtic del moviment. S'han organitzat 25 tallers per cadascun dels 10 eixos temàtics del manifest fundacional del procés constituent, amb l'objectiu tots de debatre i aprofundir sobre les idees que s'hi expliciten. La jornada s'ha organitzat a través de 250 diàlegs múltiples en 5 hores a partir dels temes que han proposat els mateixos assistents al voltant dels 10 punts del manifest.
Una altra víctima mortal a les platges catalanes s'ha produït aquest cap de setmana. Una dona que tenia entre 60 i 70 anys va aparèixer morta ahir al matí a la platja de Palamós.
Segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, cap a les 9 del matí d'ahir, una dona que passejava per la platja de la Fosca d'aquesta localitat del Baix Empordà ha trobat el cos d'una dona surant a l'aigua i ha avisat els serveis d'emergència. La víctima estava inconscient i a la platja encara no hi havia començat el servei de vigilància. Quan han arribat els serveis de rescat han mirat de reanimar-la, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Com dèiem, la víctima és una dona d'entre 60 i 70 anys de nacionalitat francesa. Amb aquesta ja són 8 les persones mortes a les platges catalanes aquest any.
I els trens de ferrocarrils de la Generalitat que connecten Barcelona amb el Vallès Occidental deixaran de funcionar en alguns trams a causa de les obres. El servei de la línia S2 de Sabadell quedarà tallat des d'ara i fins a mitjans de setembre entre les estacions de Sabadell Estació i Sabadell Rambla.
A més, aquest cap de setmana i el del 27 i 28 de juliol tampoc hi haurà trens entre Sant Quirze i Sabadell. Pel que fa a l'agost, els caps de setmana del 24 i el 25, la línia que connecta Barcelona amb Sabadell quedarà tallada entre Sant Cugat i Volpallrelles. Els trens de la línia S1 no arribaran fins a Terrassa, sinó que acabaran el recorregut a Sant Cugat. Ferrocarrils de la Generalitat anuncia també que oferirà un servei alternatiu de bus per garantir la mobilitat dels usuaris.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns. El rei Joan Carles viatjarà avui al Marroc acompanyat de 5 ministres del govern de Mariano Rajoy i 9 exministres d'Afers Estrangers amb l'objectiu d'aprofundir en les relacions bilaterals entre els dos països.
Aquest és el primer viatge del rei a l'estranger després de la seva operació quirúrgica del passat mes de març, que precisament va fer aplaçar aquesta visita. Joan Carles aterrarà aquesta tarda a Rabat i serà rebut pel rei Mohamed VI, que farà d'anfitrió durant tota la visita. El monarca que continua amb la seva rehabilitació i seguirà sotmetent-se a sessions diàries amb els seus metges del Marroc. Aquest viatge, que coincideix amb la celebració del Ramadà, s'allargarà fins dijous. El rei estarà acompanyat pels ministres d'Afers Exteriors i Cooperació, també Interior, Justícia, Indústria, Energia i Turisme i Foment. També 9 exministres d'UCD, PSOE i PP i 27 consellers delegats d'empreses amb la presència també al Marroc.
I us expliquem, d'altra banda, que un informe hospitalari constata que l'exprés d'ETA Uritxebarria ha sobreviscut a dues situacions límit als darrers 10 mesos.
Uritxebarria, que va ser excarcerat l'agost de l'any passat a causa del càncer terminal que pateix, ha superat des de llavors una trombosi i també una hidrocefàlia. L'informe mèdic d'institucions penitenciàries ha de decidir si l'Audiència Nacional manté en llibertat provisional la Tarra o bé l'envia a la presó. La Fiscalia ha sol·licitat que es practiqui un nou informe mèdic perquè creu que la supervivència del segrestador d'Ortega Lara va a camí de superar tots els registres coneguts.
Egipte manté la pressió contra els islamistes. A més, ahir el fiscal general de la República va ordenar la congelació temporal dels fons bancaris de més de 14 dirigents dels germans musulmans, dels grups salafistes i del radical Gamal al-Islamiyya.
La justícia ha adoptat aquesta resolució en el marc de la investigació dels actes violents que hi va haver al Caire després del cop d'estat que el passat 3 de juliol va derrocar el president Mohamed Morsi, en els que, recordem, van morir una cinquantena de persones. L'oficina del fiscal ha demanat que s'investiguin els successos i també s'identifiquin els culpables. També ha admès una ordre de detenció contra diferents dirigents islamistes, entre ells el guia espiritual dels germans musulmans, per incitar la violència enfront de la seu de la Guàrdia Republicana. La Fiscalia també ha començat a investigar ja les denúncies presentades contra Morsi i els dirigents islamistes pel suposat tracte amb sectors estrangers per danyar l'interès nacional del país.
Encara sobre Egipte, el líder opositor i Premi Nobel de la Pau, Mohamed El-Baradei, ja té el càrrec en el nou govern de transició del país.
després de frustrar-se la possibilitat que encapçalés l'executiu de l'oposició dels salafistes al Nur. El Baradei va jurar ahir mateix el càrrec com a vicepresident de Relacions Internacionals. L'exdirector de l'Agència d'Energia Atòmica tindrà com a objectiu millorar la imatge del país. Ahir, per exemple, ja va presentar jurament davant del president interí Adli Mansour a la seu de la presidència. Mentrestant, el nou primer ministre del país, l'economista liberal Hazem El Beblawi, continua els contactes per tancar el seu gabinet. Es preveu que el faci públic el pròxim dimarts, és a dir, demà o dimecres.
Polèmica als Estats Units després que un jurat popular ha absolt dels càrrecs d'assassinat i homicidi involuntari un vigilant de barri que va matar d'un tret un adolescent afroamericà desarmat l'any passat a Florida. El veredicte ha estat unànime.
El jurat ha cregut que la versió de la defensa era correcta, que assegura que l'home va actuar en defensa pròpia, un cas que va generar una gran polèmica en protestes per la mort del jove a tot el país. Una part de la societat considera que el vigilant es va prendre la justícia pel seu compte i que va perseguir i matar el jove simplement pel fet de ser negre. Fora dels jutjats, desenes de persones han mostrat la seva indignació pel veredicte, que amenaça de reobrir l'encès debat sobre el racisme i els drets civils als Estats Units.
L'extècnic de la CIA, Edward Snowden, perseguit per la justícia nord-americana, porta 3 setmanes ja a la zona de trànsit de l'aeroport de Smederevo, a Moscou, amb la possibilitat d'asil a Rússia com a única sortida a al seu confinament.
Les autoritats russes encara no han confirmat la recepció de la sol·licitud formal d'asil polític que el mateix Snowden va anunciar divendres passat. Ho han fet en una reunió amb representants d'organitzacions de drets humans i també advocats celebrada a la terminal aèria que li serveix d'improvisat refugi des del 23 de juny passat. Snowden, que va justificar la seva decisió de demanar asil a Rússia per la impossibilitat de viatjar als països llatinoamericans que li han oferit refugi, i va assegurar que està disposat finalment a cessar les seves activitats contra els interessos dels Estats Units. Aquesta és la condició que públicament li va imposar el president de Rússia, Vladimir Putin, per quedar-se al país. Tant les autoritats migratòries han declarat que Snowden, una vegada la petició d'asil sigui rebuda, s'estudiarà d'acord amb els procediments estipulats per la legislació russa, cosa que podria allargar-se unes 2 o 3 setmanes més.
Per cert, que la cancellera alemanya Angela Merkel ha proposat signar un conveni internacional de protecció de dades com a conseqüència de l'espionatge massiu d'aquestes dades per part dels serveis d'intel·ligència destapats, recordem-ho ara fa ja unes quantes setmanes, per Edward Snowden. I a Indonèsia, d'altra banda, almenys 18 persones han mort aquest diumenge arran d'una baralla a les graderies d'un estadi on s'hi estava fent un combat de boxa.
Aquesta baralla va començar quan els jutges van donar la victòria a un dels dos púgils. Aleshores, seguidors dels dos boxejadors s'han llançat cadires, ampolles de vidre i altres objectes contundents. Les 18 víctimes, 11 homes i 7 dones, han mort mentre intentaven fugir d'aquesta baralla esclafades o bé per asfíxia en un tap humà que s'ha creat a les portes de la sortida del recinte esportiu. Una 50ena de persones més han quedat ferides.
I una altra polèmica racista és la que s'ha produït en les últimes hores a Itàlia, després que l'exministre per a la simplificació normativa i actual vicepresident del Senat, Roberto Calderoli, insultés la titular d'integració actual, Cecil Kyenge, pel seu color de la pell i pel seu origen de la República Democràtica del Congo. Ja s'ha demanat disculpes des dels autors, que són el mateix senador italià i la Lliga Nord, i també el primer ministre, Enrico Letta, que diu que són censurables i rebutjables aquestes declaracions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I serà 8:45, esports, el Barça i el Bayern de Munic han tancat el traspàs de Thiago Alcántara al club bavarès. Finalment l'operació serà un traspàs i no pas el pagament dels 18 milions d'euros de la clàusula, fet que ha fet augmentar el cost final de l'operació i que quedarà finalment amb 25 milions d'euros.
Entre els dos equips a disputar en els pròxims 4 anys. El Bayern ha preferit negociar amb el Barça i no depositar la clàusula del jugador per no enemistar els dos clubs que mantenen, recordem, una excel·lent relació. Per cert, que el Barça començarà avui mateix els entrenaments de cara a la nova temporada.
L'agència antidopatge nord-americana ha comunicat al velocista dels Estats Units, Tyson Gay, que ha donat positiu per una suposada substància prohibida el 16 de maig en un control fora de competició. Aquest atleta en plaça per al Mundial de Moscou d'aquest mes d'agost ha fet enguany una marca mundial de l'any, els 100 metres llisos de 9,75, però ja ha comunicat que no hi participarà. El velocista de 30 anys no s'ha sotmès encara a una contraanàlisi que confirmi aquest positiu. I us expliquem, parlant ara de motor, que Marc Márquez ha aconseguit la segona victòria des que corre en la categoria reina d'aquest diumenge al Gran Premi d'Alemanya. Ara ja és líder del campionat amb 2 punts d'avantatge sobre Dani Pedrosa, que ha causat baixa i no ha puntuat, igual que Jorge Lorenzo i Andrea Iannone. D'aquesta manera, Sant Xering ha viscut una jornada completa de triomfs catalans. Pel darrere, la lluita ha quedat entre Rossi i Crutchlow, que s'ha començat a resoldre a favor del britànic a partir de l'equador de la cursa. I compte enrere ja per al Mundial de Natació Barcelona 2013. Després que hi hagi hagut diferents actes previs, aquest divendres començarà la cerimònia d'inauguració al Palau Sant Jordi i es donarà el tret de sortida a 2 setmanes de competició.
El Sant Jordi serà també la seu de les proves de natació i de sincronitzada, i mateix a motiu de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, centenars de nedadors populars han estrenat aquesta nova instal·lació. La 20a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple ha comptat, per exemple, amb la participació d'Artur Mas i també de Xavier Trias. La piscina instal·lada al Palau Sant Jordi, on començaran les proves de natació sincronitzada en només 6 dies, han estat unes de les 600 seus que han volgut formar part d'aquest 20è aniversari.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. La catedral de Tortosa va acollir dissabte al matí la missa d'inici del Ministeri Pastoral d'Enric Benavent com a nou bisbe d'aquesta diòcesi. En la seva homilia, el nou pastor va fer una crida a tots els creients perquè serveixin l'Església amb generositat, pensant en els altres i, sobretot, en els qui més ho necessiten. Monsenyor Benavent va dir que el ministeri del bisbe no s'acaba en l'Església, sinó que s'ha d'estendre a tots els homes, i va afegir que cal intentar sembrar horitzons d'esperança a tothom, sobretot els qui no tenen feina ni llar, els qui pateixen situacions conflictives i els malalts. Benavent també va fer una crida a la unitat, perquè si no hi ha aquesta unitat dins l'Església, no som creïbles a l'hora de comunicar l'Evangeli, va dir. En la mateixa línia, Benavent va expressar el seu desig que tots els creients, començant pels mateixos bisbes, trobin en Crist consol i esperança. Dins la mateixa reflexió social, el nou bisbe de Tortosa va assegurar que els cristians no poden solucionar tots els problemes del món, però tampoc poden quedar-se indiferents davant aquells que necessiten esperança en els seus cors. A Tortosa, en una catedral plena de gom a gom, es va viure una festa important de comunió. Després de l'entrada, amb l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Jaume Pujol, i el de València, Carlos Osoro, va començar la celebració eucarística, concelebrada pel cardenal Lluís Martínez Sistac, el cardenal Ricard Maria Carles, el mateix arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i la resta de bisbes de Catalunya, i el mateix arcabisbe de València, Carlos Osoro, entre d'altres. Entre les autoritats civils destaquen la presència de la vicepresidenta Joana Ortega, el president de les Corts Valencianes, Joan Cotino, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Al final de la celebració, Josep Lluís Arín, que fins ara ha estat l'administrador diocesà de Tortosa, va treure el reliquari de la capella de la Mare de Déu de la Cinta perquè el besés el nou bisbe, moment acompanyat per l'himne de la patrona de Tortosa i després pel cant a la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, i el virolai, el Rosa d'Abril, a la Mare de Déu de Montserrat. I destaquem, d'altra banda, per completar l'informatiu, que Rio de Janeiro acull 9 dies abans de la Jornada Mundial de la Joventut els símbols de la Creu dels Joves i la icona de la Mare de Déu. Segons una nota informativa de l'organització, en total seran 16 dies de pelegrinatge amb una intensa i diversificada programació que arribarà a tots els racons de la ciutat brasilera. Segons l'organització també, el barri de Lapa ha estat aquest cap de setmana l'escenari de En el cor de la jornada, un esdeveniment amb què s'ha acabat el primer dia de pelegrinatge dels símbols. En el segon dia, la Creu dels Joves i la icona de la Mare de Déu van visitar el santuari de la Medalla Miraculosa i la relíquia de Joan Pau II, que per primera vegada en una Jornada Mundial de la Joventut es faran presents. L'arcabisbe de Rio de Janeiro, Orani Tempesta, va celebrar ahir l'Eucaristia.
Música.
i principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rubalcaba exigeix a Rajoy que plegui immediatament. El periòdico, el PP a l'abisme. Bárcenas estreny el setge abans de declarar davant el jutge. El Punt Avui, pressió màxima, també referint-se a Mariano Rajoy i al cas Bárcenas. El País, el PSOE exigeix la dimissió de Rajoy per la seva connivència, entre cometes, amb Bárcenas. També amb una imatge de Rajoy, el diari Ara titula «Tocat i enfonsat». El Mundo obre amb una frase suposadament atribuïda a converses entre Mariano Rajoy i Luis Bárcenas, diu així: «Si parles, la teva dona anirà a presó. Si calles, caurà gallardón i s'anul·larà el procés». Diari ABC obre també amb una informació sobre el cas Bárcenas, titula «Els SMS proven que Bárcenas no va aconseguir doblegar Rajoy». I finalment La Razón titula «Rajoy no cedirà a l'extorsió de Bárcenas». I la ja imminent Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro amb el Papa Francesc, protagonista en els propers minuts, primer amb l'entrevista que tindrem amb el delegat diocesà de Pastoral de Joventut de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Carles Munyit. Després tindrem la tertúlia i recuperarem el tema i altres en la segona hora.
Ràdio Estel. Estiu. Estil. Estel. A partir del 22 de juliol, temporada d'estiu a Ràdio Estel. Escolta la teva música, escala fins als millors intèrprets, esfuma't cap als ritmes que t'agraden. A partir del 22 de juliol, el teu estiu, el teu estil a Ràdio Estel. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Queden problemes en aquesta autopista del Maresme. A primera hora hi ha hagut un accident a la zona de Badalona en sentit Barcelona. Doncs bé, hi ha encara retencions que superen els 6-7 quilòmetres gairebé des de l'Ella. L'Ella, Montgat, Badalona, l'autopista del Maresme ara va molt complicada venint cap a la ciutat comtal. Va una mica millor la Pota Nord, la B20, tot i així hi ha aturades al darrer tram entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. També hi ha retencions, per exemple, a l'autopista del Vallès, a Sabadell, a Montcada, d'entrada a Barcelona, o l'autopista del Garraf, molt lenta entre Gavà, Viladecans, Sant Boi, bàsicament amb molt trànsit l'autopista del Garraf, també venint cap a la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat, sense incidències, sense problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No estan, atenció, usuaris de la línia S2, la línia de Sabadell de Ferrocarrils de la Generalitat. A partir d'avui i fins a mitjan setembre hi haurà un servei substitutori amb autobús entre les estacions de Sabadell Estació i Sabadell Rambla, sense servei de trens per obres. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Continua avui el temps marcat pel sol i les tempestes. La setmana comença sense canvis significatius, amb una atmosfera que manté les mateixes condicions dels darrers dies i que farà que la jornada tingui dos tipus de referents meteorològics: el sol i la calor, amb màximes properes als 35 graus, i les tempestes i els núvols que hi haurà sobretot a la tarda en zones pirinenques i de la Catalunya interior.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Compte enrere per a la Jornada Mundial de la Joventut, que començarà pròpiament dimarts de la setmana vinent, el dia 23, però que tindrà com a dies forts el viacrucis del divendres 26, la vetlla de pregària de dissabte 27 i la missa presidida pel Papa Francesc diumenge 28, que serà a les 2 de la tarda, hora catalana, les 9, hora de Rio de Janeiro, on es fa aquesta JMJ i on s'espera la presència d'entre 2 milions i mig i 3 milions de joves. Veurem si es confirma aquesta previsió. Mentrestant, us volem explicar avui que a Catalunya, com en altres zones del món, tots aquells joves, que són molts, especialment a Europa, i que no poden anar a la JMJ, tindran diferents concentracions. Aquí a casa nostra, el lloc de trobada és la Casa dels Maristes a Llinars del Vallès, on el Secretariat Interdiocesà de Joventut de les diòcesis amb seu a Catalunya ha organitzat una concentració per a aquells joves que vulguin sumar-se espiritualment des de la distància, però des de la comunió, a aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Ens acompanya per parlar d'aquesta iniciativa el delegat de Pastoral de Joventut a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Carles Muñiz. Mossèn Carles Muñiz, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Gràcies per haver acceptat començar la setmana amb nosaltres. En un dia en què els joves que van a Rios surten, no? Avui mateix.
Sí, la majoria, jo crec que dels grups d'aquí de Catalunya que marxen, crec que o aquesta tarda o aquesta matinada serà quan començaran aquest, no, aquests vols que els portaran fins al Rio o fins a alguna de les ciutats del Brasil per participar primer en aquesta setmana missionera i després doncs, ja apropar-se al Rio als dies centrals de la jornada.
Alguns van a São Paulo, també, visitant, entre altres activitats, el Santuari d'Aparecida.
Aparecida, serà un lloc que els grups, em sembla que majoritàriament hi passaran, i és la novetat una mica d'aquest any, aquesta setmana missionera, allà mateix al Brasil, no? Fer participar els joves d'una acció evangelitzadora explícita en diferents ciutats, diòcesis d'allà del Brasil, no? El que aquí van fer, allò dels dies previs en les diòcesis, això des del Consell Pontifici principals laics, doncs ha volgut fer com un pas més i s'ha modificat aquest format i és una experiència més missionera, més explícita, no tan d'acollida i sí com dels grups que hi van, doncs poder fer aquesta experiència missionera.
Allò que es va fer a les diòcesis catalanes i espanyoles va ser abans de Madrid 2011, per tant fa 2 anys, ho tenim ben a prop. Potser molts dels joves que es van implicar aleshores ara també, sí, sí. També hi van.
Sí, molts són els que hi van, molts són els que estan sent motor a les parròquies, en els moviments, en els grups, no? I per tant tenim el record de tot el viscut a Madrid i també aquí en les nostres diòcesis, en les acollides, no? Això ho tenim ben fresc i molt probablement són aquests joves que quan senten parlar de Llinars, quan senten parlar de la JMJ, doncs se'ls remouen aquests bons records i les ganes de participar-hi ara.
Bé, i a Catalunya es convoca els joves que vulguin sumar-se a la JMJ sense anar a Rio a participar en una trobada del divendres 26 a diumenge 28, coincidint amb els moments més forts de la jornada, oi?
Sí, ens semblava oportú facilitar al màxim aquesta experiència de la JMJ, no? Poder reviure aquests moments, poder seguir, no? En aquesta trobada del cap de setmana hi haurà com a tres eixos. La convivència, no?, entre els joves d'aquí a Catalunya, el segon és seguir en directe alguns moments més principals, més importants del que s'estigui vivint a Rio, i tercer, doncs, celebrar nosaltres la fe, també rebre alguna catequesis, no?, també fer el Via Crucis. No només som espectadors, sinó que també ho volem viure nosaltres aquí, no? És veritat que hi ha totes les limitacions de les distàncies, del retrobar-nos, però ho vivim com una oportunitat per tal de reviure tota aquesta experiència, tota aquesta experiència que la JMJ ens pot ajudar.
Avui parlem amb Carles Munyit, delegat diocesà de Pastoral de Joventut de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Dintre del programa d'aquesta trobada a Llinars del Vallès i dintre del que puguin ser les places per apuntar-se, encara hi ha informacions per donar.
Sí, jo crec que el més important seria que si algun jove vol participar-hi, si alguna catequista, algun animador li sembla que pot anar amb aquest grup d'adolescents, de joves que està acompanyant, el més important és que es posi en contacte amb la seva delegació diocesana de Pastoral Juvenil. També tota la informació està al web del CIS, www.jovesix.com, i llavors, com sempre, tot té uns plaços d'inscripció, però abans de no apuntar-se, un que pregunti si encara hi ha places, no? si encara està a temps. I llavors, sobretot, animar-nos a això, no? Que és una trobada, és cert, de divendres a la nit, al diumenge a la tarda, però que està pensada perquè sigui oberta, no? Perquè si un grup, mira, nosaltres ens podem afegir només el dissabte, nosaltres només podem venir el diumenge, doncs també està pensada perquè això sigui possible. Però, com sempre, si ho sabem amb antelació, tot això ajuda. Per tant, animar-nos a pensar si jo com a jove o si jo com a catequista que acompanyo a un grup d'adolescents o joves, doncs si em puc fer present en algun moment aquí a la trobada de la JMJ a Catalunya.
De 18 anys a 35, això és el marge dels joves,
anys a 35.
Molt bé. Els més grans tenen altres referents pastorals.
Sí, sí, necessitem també, ho diem més breument, però necessitem, la pastoral juvenil ha de tenir un punt de final, no? Ha d'haver-hi un moment que aquest jove s'incorpora a la comunitat cristiana amb normalitat, a la parròquia, no? I per tant, cada vegada més ens veiem obligats a fixar una edat màxima també per acompanyar aquest procés, no?, de finalització d'aquesta etapa juvenil.
Des de divendres 26 de juliol a les 7 de la tarda i fins diumenge al migdia, a primera hora de la tarda després de dinar, hi ha aquesta trobada jmj.cat, així se li ha dit, se li ha batejat. Hi haurà el format propi d'una trobada de joves cristians, amb pregàries, amb l'eucaristia, dinar, temps lliure, estones de lleure, també un festival de joventut el dissabte al vespre, el seguiment a la nit, que serà nit matinada ja de la vetlla, sí. I diumenge doncs també seguiment de l'Eucaristia, amb l'Eucaristia pròpia també.
Sí, amb l'Eucaristia pròpia. Serà un cap de setmana intens perquè ens obliga això, no?, a haver-hi temps per poder fer nosaltres les coses, però també, no?, aquesta diferència horària, anar veient, no?, poder anar seguint el que es faci a Rio, no?, i per tant serà un cap de setmana intens, però creiem que val la pena.
Tenint en compte que en una jornada mundial de la joventut el protagonista per als participants és Jesucrist, però també humanament és protagonista el Papa, 4 mesos després, això es va complir dissabte, com veuen els delegats de joves i els àmbits de la pastoral juvenil aquest nou Papa Francesc?
És provocador, eh? Jo crec que ens obliga a resituar-nos a tots plegats, no? Aquesta manera de fer, aquestes paraules, aquest missatge clar i concret que hi té, això també ens obliga a tots, no?, a resituar-nos, eh? I també és com un crit d'alerta també per nosaltres, per la nostra manera de fer pastoral, per la nostra manera de viure com a cristians, i per tant és un repte, no?, és com és una provocació també.
Un Papa provocador, interpel·lador, que diu les coses clares i que també té una dimensió positiva i connecta, no?, connecta amb la gent, a veure si continua en aquesta línia.
Sí, aquesta claredat en el missatge també ens fa com és molt més ràpid arribar al nucli de Jesús, no? Això també ens sembla interessant, i aquí és on hi ha la interpel·lació forta, no? Com amb la nostra pastoral, és una pastoral de trobada amb Jesús, de fer experiències de Déu.
Recordem que per tancar el tema de la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro, hi viatgen amb la trentena de joves catalans, el delegat de Barcelona, Bruno Berchet, que ens acompanyava la setmana passada precisament, i també viatgen el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martí.
També el delegat de Joventut de Solsona, el Marc Truix, també acompanya la delegació.
Gràcies per l'aclariment. I bé, doncs, alguns joves que també van pel seu compte o en moviments d'espiritualitat o en moviments de fe. Esperem que tot sigui un èxit, tindrem ocasió d'anar-ho explicant. Gràcies, Carles Muñiz. No l'acomiadem, el delegat de Pastoral de Joventut de Sant Feliu de Llobregat, perquè l'invitem, com fem habitualment, a quedar-se a la tertúlia amb tota llibertat per parlar. Parlarem una mica del Papa, també, potser al final, però parlem d'altres temes d'actualitat. Fins ara, bon dia.
D'acord, gràcies.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva-la al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de tertúlia d'actualitat, passant 7 minuts de 8:45. Avui compartim aquesta tertúlia amb Quim Sabater, que és president de l'Observatori del Tercer Sector. Senyor Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
També el cirurgià i doctor en oftalmologia Joan Carles Reiteri ens acompanya avui. Senyor Reiteri, bon dia.
Hola, bon dia.
I des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, avui tenim amb nosaltres el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Bon dia, senyor Ordeig.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui no tenim més remei, com passa sovint aquests dies, de parlar novament del cas Bárcenas. Hi ha hagut noves revelacions al diari El Mundo a partir de missatges escrits i converses entre Luis Bárcenas i Mariano Rajoy, i tot plegat ha fet que en les últimes hores s'hagi intensificat la pressió sobre Mariano Rajoy, pressió sobretot perquè doni explicacions, i en la majoria dels casos dels grups de l'oposició i bona part de la societat civil, perquè dimiteixi. Això és una situació molt tensa en un moment en què també el moment econòmic i social requereix estabilitat. Qui vol començar? També recordem als oients, ens oblidàvem de fer-ho, que ens acompanya Carles Muñiz, que ha estat a l'entrevista. Bon dia novament.
Bon dia.
També pot intervenir sobre aquest i altres temes. Senyor Sabater, per exemple, si vol començar.
Home, a mi aquesta situació em recorda una mica la que es va donar quan els atemptats de Madrid, no? Que el govern també del PP es va enrocar en una posició i mantenien un discurs que després va demostrar que no era cert. Aquí més enllà de que hi hagi una persona que està a la presó, que ha comès delictes, el que és cert és que els delictes que els ha comès en un context. I aquest context segurament afecta a moltes persones del PP, una de les quals és el president del govern, i per tant hauria de sortir a donar explicacions. Tot el que diuen la gent del seu entorn, que no és veritat, etc., bueno, que ho diguin, que ho afirmin, i a partir d'aquí es crea una situació de més confiança. En aquest moment el que hi ha és una ombra de sospita molt important, i crec que això no ens ho podem permetre. Més enllà, ja dic, que segurament el pitjor, el més gran culpable està a la presó, però jo no sé si aquest gran culpable actuava sol, actuava en un context en el qual sembla ser que les comissions que es cobraven, etcètera, etcètera. És a dir, més enllà de donar per suposat que tot el que diu és fals, sí que hi ha un context que posa un ombra de dubte sobre tota la cúpula del Partit Popular, que és el que governa el nostre estat en aquest moment, i per tant, em sembla que aquí hi ha d'haver-hi una explicació molt més clara del que s'està fent fins ara.
Més opinions sobre això. Explicacions, dimissió, senyor Ordeig, per exemple.
Sí, bé, doncs, evidentment, jo crec que tots ens... És aquest, el serial aquest que ens estem trobant cada dia amb noves informacions. Evidentment, estem vivint un dels episodis segurament més patètics de la nostra etapa recent, la història recent, no? És un moment molt, molt crític econòmicament. Socialment també, la gent s'està passant malament, i resulta que surten aquests casos que ja haurien sigut greus en moments de bonança econòmica, doncs ara, a més, que la situació és tan crítica, doncs jo crec que la complexitat del moment que estem vivint encara augmenti per moments, no? I les tensions, i per tant, i els efectes sobre la gent, i jo crec que és molt... molt greu les noves informacions que surten. Per què són greus? Una mica perquè verifiquen el que una mica molta gent ja suposava, i és que hi havia aquesta complicitat i aquest coneixement del president Rajoy amb aquest senyor, no? Per tant, que tot el que diu el senyor Bárcenas és veritat? No. Però que allò que diuen que res és veritat? Tampoc. Evidentment, hi ha coses, ja es veu que hi ha coses que feia al servei del partit, per tant, no era un empleat aïllat amb unes competències residuals, sinó que era una persona que tenia moltes competències, i per tant, que havia fet coses que no tocaven a favor del seu partit, i per tant, aquí hi ha molta gent implicada. Això, amb això, el millor al final acaba sent, escolta, agafar el toro per les banyes, ja, des de quan va sortir tot això, i explicar, és millor dir, escolta, donar explicacions, i dir, ha passat això, i reconèixer, si s'han fet coses malament, reconeixo, que no, que vagi sortint per això, no? Doncs de comptagotes, perquè al final tot això surt, perquè a més avui sentia un mitjà públic que deia una mica tota l'estratègia que sortia al darrere, i que sortia el que diu el Mundo avui una altra vegada, sobre de que volien, si el senyor Gallardón també el volien implicar, i que llavors volien dir un altre, i que si els fiscals amics, no amics, vull dir, escolta, trobo una cosa que és allò supera. Jo crec que la realitat supera la ficció, no? Igual es fa una pel·lícula tot plegat, no?
Imagino que les coses tampoc són tan senzilles, perquè també cal donar aquest marge de confiança. Per exemple, ahir ho deia el president d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que bé, mentre no es demostri el contrari, aquí es cal confiar també en l'honradesa, però en tot cas hi ha una persona que, com es diu vulgarment, ha ficat la mà a la caixa, suposadament ha fet mals negocis, i ho ha fet dintre del PP.
Sí, jo crec que efectivament... A mi el que m'espanta d'això una mica és aquesta actitud hipòcrita d'alguns polítics, entre altres, no vull dir que el senyor Òscar sigui un hipòcrita, no, però que el que acaba de dir ell i membres del seu partit és això mateix.
Vostè es refereix a Rubalcaba, per exemple?
A Rubalcaba. Ells tenen un problema. L'han tingut amb el senyor Rojo ja fa molts anys, amb el president del Banc d'Espanya fa molts anys, que se'n van a l'estranger. No van fer absolutament res, no va dimitir ningú. Ara tenen un problema a Andalusia brutal. Tothom mira cap a un altre costat, i quan hi ha una persona que se sap que ha mentit i que intenta defensar-se, ha intentat que el govern canviés els fiscals, no ha aconseguit absolutament res, i ara es critica amb aquest govern i es demana la dimissió. Però escolteu, però quina classe de polítics tenim en aquest país?
Però llavors,
què hauríem de fer per això?
Per què miren per el seu partit únicament i no pel bé de la ciutadania, per favor?
Això vol dir que els del PP miren pel bé de la ciutadania?
Els del PP el que fan és que s'estan defensant, o sigui, ells...
Però són bona gent, aleshores.
Si jo sóc el president d'un partit...
Perdona, estàs fent un atac a un
partit... Perdona, no he acabat. Si jo sóc el president d'un partit i el meu tresorer està... Per suposar que NSMS és 40.200, escolteu, que està al meu partit... Jo tinc
és un home que ha estat tresorer del PP.
Faltaria més.
Ha estat tresorer i hi ha SMS que demostra que...
De què se'l pot acusar amb aquest, el senyor Rajoy per ara? Pues de, que és una, ha sigut una persona tova, indecisa, però no, que no ha estat honorable fins ara. Fins ara. I aquest senyor demana la dimissió, o sigui, l'oposició demana la dimissió perquè no ha cedit el xantatge que fa el senyor Bárcenas? Home, per favor, per favor.
En tot cas, sobre això podríem dir moltes coses, però en tot cas, abans de que em parli breument Carles Muñiz, senyor Ordeig, per al·lusions al sí. PSOE i al PSC...
Bueno, mira, jo ho tinc molt clar, això, no jo, el PSC ni enlloc, jo crec que quan algú la fa, la paga. I per tant, aquí està en un procés judicial, evidentment, qui tindrà l'última paraula és el jutge. Amb el senyor Bárcenas, amb el, si, i si algú del PSC, d'Iniciativa, d'Esquerra, de Convergència, qualsevol persona que faci el que hagi de fer. Ara, evidentment, jo crec que la meva obligació moral és, i si voleu, escolta, fem aquí un monogràfic després per parlar dels ERES d'Andalusia, que ho trobo una altra vergonya. Ara, estem parlant dels ERES d'Andalusia, que és d'un departament, d'una sèrie de senyors que s'ha de veure fins a quin punt cada persona que tenia coneixement del que s'estava fent, i per tant, que escolta, aquell que ho hagi fet que pagui fins al final. I no té res a veure de quin partit sigui. Ara, quina diferència hi ha amb el tema que estem parlant avui? Home, que escolti, que aquí el president del govern estem tots amb allò veient aviam fins a quin punt ell n'era coneixedor i que llavors estem parlant del sistema de, aviam, quin el sistema de funcionar del partit més important en aquest moment a nivell de vots del país. No? Per tant, allò de dir, i en els moments que estem, allò és constatar que això crea un... I no ho dic des d'un punt de vista que jo pugui tenir una altra ideologia que no té res a veure, perquè si demà surt una cosa d'un altre del partit on jo estic que ha fet una cosa que no toca, doncs escolta, primer de tot em caurà la cara de vergonya. Llavors, el pitjor que es pot fer és dir, no, com que són del meu partit, doncs tirant pilotes fora. No, el que has de fer és dir precisament, i molta gent del PP segur que, escolta, la majoria de gent del PP no era conscient d'això. Per tant, estic segur que hi ha molta gent que el que diu, escolta, fem net, expliquem la veritat i tornem a començar si fa falta, perquè, escolta, tenim un partit amb una trajectòria que es pot tornar a aixecar i es tornarà a aixecar. El pitjor que pots fer és continuar així, perquè amb això vas caient, vas caient, vas caient, i al final ets sospitós de coses que segur que no has fet. Per tant, millor dir la veritat, posar les cartes sobre la taula bé. I dir, escolta, tu, i llavors una altra cosa, que això s'extén al PP, al PSOE i a tothom. Potser d'una vegada és anar caient, potser... Aquests canvis que sempre es parlen, que hem de fer, bueno, potser s'han de fer. I a nivell d'allò de defensar l'interès general, també. Mm-hmm. I això no és actitud hipòcrita, em sembla.
No, que es facin els canvis que calgui, en tot cas després parlem del que són les responsabilitats polítiques. Mossèn Carles Muñiz, com ho veu vostè?
Jo només em preocupa d'aquest cas i d'aquesta dinàmica de corrupció-poder, em preocupa que el que surt perdent és el nostre sistema polític, no? És aquesta qualitat democràtica de la nostra societat. Aquesta sospita permanent sobre el polític i sobre la política, a mi això és el que fins i tot m'emprenya, no? Que això acaba provocant això. Una, la segona, això que ara surt, no? Que sembla ser que tothom ho sabia, no? Ahir em sembla, el senyor Millán, em sembla que es diu, no?
Sí, Millán Mestre, això, sí, no? Manuel Millán Mestre, que és col·laborador
clar,
també d'aquest programa.
Al final, i alguns diaris avui ho porten com molt específic, tothom ho sabia que això passava, no? No, home, no, si això és veritat, o sigui, si jo sé que...
És molt greu,
no?
Clar.
Ho has de dir, ho has de denunciar, has de, no? Si saps que hi ha una cosa que s'està fent malament, llavors jo, a mi també em sobte, no, si ja se sabia, no? Bueno, pues,
potser des de quan se sabia, és la pregunta que també ens hauríem de fer tots, en el cas Bárcenas.
I després, alguns diaris avui també ho porten, que aquesta qüestió del president Rajoy, que també hi ha un problema en la dreta espanyola, no? que també hi hauria com una part de la dreta espanyola que li interessa que caigui el senyor Rajoy. No? I per tant, també aquesta mar de fons que no s'acaba de veure, no? Que no és el titular, però que quan llegeixes alguns periodistes, doncs, ells ho defensen com i aporten molta informació per donar a entendre això, no? Que també hi ha un problema en aquesta dreta espanyola.
Sí, molt lligat també a aquest problema que diu vostè a la situació econòmica i potser a la manca de solucions efectives, suposadament, des del govern actual.
Bueno, a una lluita de poder,
una lluita de poder intern.
Que fa temps que és més o menys implícita, no?
Amb Esperanza Aguirre, per dir algun nom.
En tot cas, jo coincidint amb el que diu mossèn Muñiz, a mi el que em preocupa és aquesta extraargumentació que se sol utilitzar des de qualsevol partit de i tu més quan surt un problema a dintre, no? És a dir, no es busquen arguments a dintre desautoritzant aquells que han actuat en contra del bé general, sinó que el que es fa és dir, i tu més. I aleshores es treu els problemes, siguin petits o grossos, de l'altre partit, de l'altra formació política, del sistema, etc. I aquí portem, jo crec, a la situació clau de tota aquesta problemàtica, que és la cada vegada més desconfiança cap als partits polítics, i que això l'únic que ens porta és a un sistema que no afavoreix la democràcia. No afavoreix la democràcia, perquè aleshores sempre sortiran salvadors de la pàtria, sempre sortirà gent que en farà discurs contra el propi sistema democràtic, i amb això no anem bé. No anem bé, i els partits polítics no haurien de fer revisió. Més enllà de qui sigui el culpable, i en aquest moment no entrant a valorar res. Ara, sí que, i segueixo dient el que jo deia abans, en aquest moment en què han sortit, sembla ser, proves bastant fefaents de què no era el senyor Bárcenas que actuava pel seu interès, sinó que, evidentment, ha actuat pel seu interès, perquè qui té 43 milions d'euros a Suïssa té un interès contundent. Però aquests 43 milions han sortit de tot un sistema que caldria explicar si és que aquest home se l'ha fabricat per ell o realment hi havia comissions que han anat a per altres llocs, ni que sigui el finançament del partit, que aleshores és el que diem. Com que tothom ho sabia, per què? Perquè tothom ho troba natural, perquè com que no hi ha diners, perquè el sistema de partits polítics necessita finançament, i tothom troba normal que es demani comissions als constructors, que en un moment de bonança arribin diners de no sap ben bé on, i aquí tornem a estar amb el mateix, amb què el sistema es podreix, no? I crea aquesta desconfiança dels ciutadans.
Sí, jo crec que avui hi havia, no sé on he pogut llegir, unes enquestes de valoració de vot. Si hi haguessin eleccions generals en el país, realment l'escenari que sortiria seria dantesc, o sigui, seria ingovernable el nostre país, ingovernable. O sigui, el PSC cau en picat, el PP cau, puja Rosadía, o sigui, serien petits partits forts que...
El bipartidisme salta pels aires.
Salta totalment.
Això no és dolent, en principi. El que passa és que, esclar...
Bueno, de quina manera s'aconsegueix això?
Ens convertiríem en una espècie d'Itàlia de fa anys, no sé si us en recordeu.
El no? Pentapartit.
Sí. Que en Itàlia sí que va funcionar perquè ells tenen altres paràmetres, però en el nostre cas crec que no seria bo pel país. Crec que seria una mica ingovernable i una mica dolent per les nostres aspiracions. Però, bueno, això és un altre...
Sí, podríem seguir parlant de moltes derivacions d'aquest mateix tema, però, senyors, només una pregunta breu, si pot ser per respondre breument. On hi ha el límit de la responsabilitat política? És a dir, en quin cas, per exemple, Rajoy hauria de dimitir? Si es demostra, per exemple, que ho sap des de fa molt de temps, o si, encara que ell, després judicialment, no sigui ni imputat, ni culpable, ni res.
Clar, però aquest és el problema, que, sí, clar, que els diaris... que tenen un samus, no? Ells s'agafen i creen una corrent d'opinió. No? Jo em puc arribar a creure una cosa que potser no és veritat. O sigui, per mi, és que
I el mundo fa creure moltes coses.
Clar,
no?
El mundo
no entrem
a dir marcant,
quines són veritat i quines són...
El mundo actualment està marcant la vida política del país.
Recorden vostès el que va passar fa 10 mesos amb el cas de Mas i els comptes de Suïssa i Dolores de Cospedal demanant que hi hagués dimissió.
Igual jo abans de les eleccions a Catalunya, no? O sigui, aquestes coses... Ho dic perquè jo com a ciutadà el que em limita és com... de quina informació me'n refio. I no vull conformar-me a que la paraula dels mitjans de comunicació sigui la paraula de Déu. No, o sigui, jo necessito una veritat més subjectiva. I entenc que aquesta és la que m'ha de portar la justícia, no? El sistema judicial. Que a la vegada, en tots aquests casos, és un interrogant perquè vas veient com en les converses aparentment d'aquests SMS i tot això, sempre hi ha que jo puc col·locar-te un fiscal, que jo puc... Clar, i dius, no, escolti'm, el poder judicial és una estructura molt important del nostre país i del nostre sistema. Si aquesta columna també és tan subjectiva i la podem anar modificant d'aquesta manera, dius... l'interrogant que jo deia al començament, aquesta sospita sobre el nostre sistema polític és molt més gran, no?
També és veritat que uns SMS són converses privades. No és per justificar que es parli de fiscals amics o aquestes coses, que sempre és dolent, o almenys fa grinyola una mica als ulls dels ciutadans. Senyor Ordeig o altres...
El problema és que no hi ha aquesta mesura. És a dir, estem parlant de posicionaments ètics o morals, no? I, per tant, això no té mesura. Això és un intangible que cadascú l'hauria de valorar en funció del seu paràmetre. I clar, si tu ets responsable d'un partit i aquest partit té sospites d'haver sigut d'haver practicat corrupció, tocaria dimitir, no? Jo crec que, per tant, no ho sé. És molt complicat.
Però no creuen vostès que passi. Senyor Ordeig, digui, perdoni.
No, home, jo estic convençut que això no passarà, perquè jo crec que hi ha un dels SMS que explica molt clarament el que dona la sensació que pensa, li passa pel cap al senyor Rajoy. Allò de Luis aguanta. Doncs jo em dono la sensació que el Rajoy fa el mateix, no? Aguanta...
Qualsevol cosa crisis, menys dimitir ell.
Vaja. Aguanta... No, bueno, és no, però fins i tot amb la crisi, eh? Allò de dir molts cops, de dir, ostres, doncs les mesures són suficients o són insuficients, es donen explicacions, quan hi havia la prima de risc... doncs, aguanta, no és aguanta. El temporal, escolta, se t'endú per davant. Per tant, és una actitud, potser, de que en altres vegades també l'ha fet servir, que no funciona. Aguantar no és fer cap política concreta. Vol dir, doncs, escolta... Pues que la inèrcia ja et portarà cap on t'hagi d'anar, no? Per tant, jo crec que no ho farà. Ara, tot i això, és allò de dir, ho hauria de fer? Home, pues jo crec que si volem un país seriós i volem una sèrie de canvis a tots nivells, a tots nivells, amb el que abans comentava, ja no transcendint el senyor Rajoy, transcendint el PP, doncs tard o d'hora, per deixar de caure amb caiguda lliure la credibilitat política de la gent. Escolta, jo estic en un poble de muntanya fent de regidor. I si depèn de què faci el senyor Rajoy, doncs, escolti, doncs la gent també, el descrèdit cap a la feina, petita feina que heu repetit, responsabilitat que jo pugui tenir, a l'oposició, o sigui, jo també tinc problemes, i com els eres d'Andalusia, i com quan sortia coses d'altres partits, per tant, de dir, escolti, que això ho hem d'acabar d'una vegada. Sí. I per tant, i segurament, i com això també, de que si el fiscal és amic, no és amic, però escolta, això què és? Que és un país de pandereta? O semblava que la independència del poder polític
i judicial
hi era, i resulta que, evidentment, tots sabem com s'escullen els fiscals, però home, tu pots fer molt o poc per pervertir el sistema, i realment dona la sensació,
no
quan vas coneixent informacions, de que es fa molt per pervertir el sistema. I per tant, hi podem fer un nou sistema, i unes noves lleis, i una nova elecció dels jutges, però si es vol pervertir, es tornarà a pervertir. Per tant, potser que tots plegats ens ho fem mirar i diem, escolta, ens creiem el sistema que tenim, doncs sí. I si ja, això vol dir que a vegades, doncs el sistema, si un company teu o tu ho has fet una cosa que està malament, doncs escolta, a pagar, i al final serà per saber la veritat, no?
Avui a la tertúlia ens acompanyen el regidor socialista a la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, l'oftalmòleg Joan Carles Reiter i el delegat de Pastoral de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Carles Muñiz. Hem dit molt del cas Bárcenas, segur que vostès es queden amb ganes de comentar més coses, però m'agradaria parlar del que ha passat a nivell polític a casa nostra aquest cap de setmana, sobretot amb el pronunciament clar i contundent que feia ahir el primer secretari del PSC, Pere Navarro, dient que els socialistes catalans i el seu vot a Espanya i a Catalunya seran coherents, ja que vostè ja està implicat, senyor Ordeig, què ens diu d'això?
Bueno, implicat, no amb la distància.
Implicat políticament, com a militant.
Sí, no. Bé, jo crec que la frase és de sentit comú, no? Es votarà igual a Catalunya que a Espanya, per tant, dius, semblaria una obvietat.
Però vostès han tingut moltes crítiques per no haver-ho fet.
Per això mateix. Vegades. Semblaria una obvietat, que és allò de el que hauria de ser, no? Per tant, per diferents motius, al llarg de vegades hem tingut ocasions en els quals no ha estat així, i per tant, jo crec que és un pas endavant, però no és el definitiu. Jo crec que cal continuar avançant quan hi hagi elements. És normal, això. Vull dir, quan un territori, jo a vegades em trobo que el Pirineu, doncs, ens convé començar unes polítiques en determinada direcció, i potser a nivell de Catalunya, doncs, es veu diferent, no? Llavors, veig que no sé per què hi ha d'haver tants problemes, perquè quan Catalunya, doncs, hagi de tenir un posicionament clar i que, a més, està consensuat i que, a més, digue-li pacte fiscal, digue-li consulta, doncs, escolta, doncs, no passa res, cada un ha de defensar, la política és això, representació dels ciutadans, i, per tant, tu has de defensar el mateix quan ho votes aquí que quan ho votes allà, com si te'n vas a Brussel·les a votar-ho, no? Això és una d'aquestes contradiccions que la gent tampoc entén, de dir, escolti, però vostè què pensa diferent en funció de si agafa l'AVE o no l'agafa? No, pensa el mateix, no? Llavors, defensa el que
pensa. Vostès tenen un compromís de federació amb el PSOE, que també, doncs, els ha fet dintre del grup únic, no?
No, però és que és el problema, les rigideses de partit, la gent no les entén. Ha arribat
això
un moment
general,
que cal també
passa,
canviar,
sí.
Exacte, cal canviar el sistema aquest de, com les llistes, ara entraríem això, a veure si les llistes han de ser així, escolta, has de ser una cosa quan un, si t'escullen per tenir una representació política, estan representant uns ciutadans. Per tant, sí, tu, allà tu amb les teves votacions, amb les teves decisions, amb les teves accions.
Aquí sempre admirem molt els Estats Units i el Regne Unit, on hi ha vots transversals, no? Veus els republicans o els demòcrates que a vegades voten en qüestions morals diferent, amb
llibertat. I crec que el camí és aquest, eh? El senyor Navarro ha fet una cosa que jo crec que és simbòlica i per això se n'han fet molt ressò, però s'ha de veure ara com s'articula i com quin ús se'n fa. Dic, però sobretot és allò de ser valent i trencar una mica l'estatus quo, de dir, escolta, tu, què vol dir la disciplina de partit? Escolta, senyors, sembla aquí que sembla que no segueixes la disciplina de partit i sembla que ets un proscrit per resta de la teva vida. Sí, però sí. Potser que fem entre tots pedagogia de que s'ha de crear
que no és tan greu, no?
Sí, i s'ha de crear situacions governables. És evident que cal que hi hagi un cert ordre. Ara, això no està renyit amb que hi hagi un debat d'idees i que hi hagi posicionaments coincidents o no coincidents dintre el mateix partit en determinats moments. Jo crec que això és higiene democràtica important.
Sí, reflexió sobre això. Amb el PSC o amb altres partits, mossèn Munyit, per exemple, i els altres...
A mi m'agradaria, o agraeixo que també els partits polítics siguin clars en els seus posicionaments, no? Que l'ambivalència jo crec que no ens fa bé. I en aquest cas potser el PSC i el PSOE amb aquesta dificultat d'aquesta federació, no? D'aquests dos partits que es representen també mútuament, doncs jo crec que seria bo de les orientacions del, almenys a casa nostra, del PSC, no?
Si és un partit independent, doncs sí, que sigui
potser
més clar.
D'aquesta coherència respecte al seu programa i després el vot que exerceix tant a Barcelona com a Madrid. Jo crec que això és bo.
Sí, jo crec que ha perdut una oportunitat al PSC per tindre veu pròpia i vot propi al Parlament espanyol i, bueno, doncs no crec que se'n surti almenys fins que això no ho aclareixi d'una forma més evident.
Però, per exemple, una cosa així en el PP és impensable.
No, però la gent ja sap. El PP ja sap. El PSC ha jugat a dir una cosa i fer una altra, no? Fer veure que és una cosa i en realitat és una altra. O sigui, ara era el moment de tindre veu pròpia i vot propi a Espanya i malauradament no ho ha pogut aconseguir.
Sí, jo crec que fa massa anys que el PSC penja del PSOE d'una manera més enllà d'aquesta confederació que tenen amb determinades decisions, i la credibilitat ara costa reguanyar-la, no? I per altra banda hi ha elements que hi van en contra del PSC, és a dir, l'anticatalanisme juga a favor a Espanya i això és un element que ha integrat el PSOE dins el seu discurs, etc. Jo no sé si ho tenen fàcil en aquest moment per poder tirar endavant aquesta proposta, no? Més enllà de que la proposta federal, clar, també xoca amb aquesta càrrega d'anys, no? És a dir, per què no ho han impulsat mentre ells han tingut poder?
En tot cas, proposta federal, possible reforma constitucional, dret a decidir a Catalunya, tot això és un, no sé si dir un trencaclosques, però és un mosaic d'idees plural, democràtica, que veurem com s'articula. Aquí el PSC pot ser molt important, com també ho pot ser el PP, Convergència i Unió, per fer realitat aquest dret a decidir i que no hi hagi ruptures, no sé, així aquí entrarem en uns mesos complicats.
En tot cas, el està clara una cosa, el model federal, sí, no, escolti, i segurament que el PSC també va tard amb això, segur, eh? Però diu, durant 30 anys jo no he sentit massa gent de Catalunya, bueno, hi havia gent que ja apostava per la independència, diu, però la majoria de la gent a Catalunya, ningú es va dedicar a definir quin és el nostre model d'estat, o molt poca gent, eh? Un estat federal o confederal, o no sé què, algú havia dit, però no estava a l'agenda de masses partits polítics ni de la ciutadania.
S'acceptava el que es tenia, no? Més o menys.
No? Sí, llavors què? La nostra aspiració que és continuar amb l'estat de les autonomies retocant? O, bueno, doncs semblava que, per exemple, Convergència i Unió, que era el partit de govern durant molts anys, semblava que tot era, doncs, amb acords puntuals, bilaterals, les transferències... doncs, tampoc... Escolta, i dic, ara... Pues ara està sobre la taula i és el tema de debat i, bueno, pues cadascú haurà de dir aviam què és el que pensa. Llavors, i a vegades dona la sensació que s'arriba tard, pues, escolta, pues que qui havia parlat sobre això, havia posat això sobre la taula? Vull dir, l'altre dia el senyor Duran deia aquest cap de setmana, i, escolta, i fa 4 dies nosaltres estàvem parlant del pacte fiscal i era la nostra gran aposta, i resulta que ara no, un any després estem parlant d'una altra cosa. Tant ha canviat la situació o és que a vegades veiem en funció d'on va la corrent? Per tant, per simplificar-ho molt, evidentment, sí. Tot és molt més complex que això. Per tant, escolti...
Ho deixem obert.
Queda molt obert això i se'n parlarà molt més durant els anys, perquè això no es resol d'un dia per l'altre.
Gràcies, senyors, per la seva participació a la tertúlia. Només una pregunta, li he promès abans a mossèn Carles Mollet preguntar pels 4 mesos del Papa Francesc, ell que està a punt de ser testimoni en la pastoral dels joves de la Jornada Mundial de la Joventut al Brasil, que ens pot donar també molts titulars i moltes notícies esperançadores d'aquest Papa. Com el definirien, el nou Papa, 4 mesos després?
Jo, sense conèixer a fons el què, però sí que hi ha hagut signes d'esperança molt importants, d'afrontar problemes d'aquells que feien mal a l'Església, i a mi em sembla que la pròpia imatge del Sant Pare és una imatge que transmet un missatge diferent. No?
I veurem davant de 3 milions de joves d'aquí uns dies,
veurem.
A Rio de Janeiro. Exacte, senyor Saiteri.
Sí, és un missatge optimista i de renovació de l'Església que feia falta. Jo crec que és molt positiu. Sí, sí.
Senyor Ordeig, des de la Seu.
No, també esperant els aconteixements, allò el moviment es demostra caminant i suposo que esperem que tot vagi molt bé.
Mossèn Muñiz, algun comentari sobre el Papa?
No, ja el que dèiem abans, no? que és interpel·lador i provocador, no? També aquestes formes que no han de ser el més important, però que si són indicadores també d'un canvi interior, això és bo.
Fa una setmana, tot just, a Lampedusa, per exemple, davant d'immigrants, en un context que no era de grans masses, però sí de gran contingut, no? De gran contingut social.
Jo penso que és un gest que va acompanyat d'una paraula profètica, no? De denúncia, de que tots som responsables d'allò que està passant allà, no? Ho dic perquè que no ens quedem només amb la fotografia, sinó que darrere cada imatge hi ha aquesta paraula profètica del Papa que ens apropa més a l'Evangeli de Jesús, Jordi, això és bo.
Això sí que són responsabilitats morals internes, més enllà de les dimissions que demanem als polítics.
Exacte.
Gràcies, Òscar Ordeig, Quim Sabater, Joan Carles Reiteri i Carles Muñiz. Fins la propera. Bon dia i bon estiu.
Bon estiu i fins la propera temporada.
Si Déu vol, exacte. Són les 9:05, ara els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després parlarem amb una representant d'un moviment ecumènic que es diu Kairos Palestina. Ens explicarà el que és aquest moviment. I també coneixerem notícies socials amb Àngel Miret a la secció Món sense fronteres i sentirem el comentari de Josep Miró i Ardèvol. Això i més fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Coincidint amb la declaració avui de Luis Bárcenas davant del jutge del cas Gürtel, el diari El Mundo continua amb el seu serial de revelacions. En l'edició d'aquest dilluns, el diari explica que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hauria ofert a Bárcenas, a canvi del seu silenci, el cap del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, que hauria estat destituït en l'últim Consell de Ministres, i també l'arxivament de la causa. S'ha sabut a través de missatges entre els dos. Per cert, que l'advocat de Bárcenas ha dit que no en saben res d'aquests suposats missatges. Marxem cap a l'exterior i és que continuen encara les protestes als Estats Units després que un jurat popular absort dels càrrecs d'assassinat i homicidi involuntari un vigilant de barri que va matar d'un tret un adolescent afroamericà desarmat l'any passat a Florida. El veredicte ha estat unànime. Una part de la societat considera que el vigilant es va prendre la justícia pel seu compte i que va perseguir i matar el jove simplement pel fet que era negre. Segons acabem de saber, el Departament de Justícia nord-americà ha anunciat ja que revisarà aquest cas. Encara de l'exterior ho sabíem aquest matí, almenys 18 persones han mort a Indonèsia arran d'una baralla a les graderies d'un estadi on s'hi estava fent un combat de boxa quan els jutges, volíem dir, han donat la victòria a un dels dos. Seguidors dels boxejadors s'han llançat cadires, ampolles de vidre i també altres objectes contundents. Les 18 víctimes han mort mentre que intentaven fugir de la batalla esclafades o bé per asfíxia en un tapumà que s'ha creat a les portes de la sortida del recinte esportiu. Una cinquantena de persones més han resultat ferides. I en esports, el Barça i el Bayern de Múnich han tancat el traspàs de Thiago Alcántara al club bavarès. Finalment, l'operació serà un traspàs i no el pagament dels 18 milions d'euros de la clàusula, un fet que ha fet augmentar el cost final de l'operació i que quedarà finalment en 25 milions. Per cert, que el Barça començarà avui mateix els entrenaments de cara a aquesta nova temporada. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem, com sempre, d'aquí una hora amb tota la informació del dia. Fins ara. Thank you.
Per als fidels laics, el compromís polític és una expressió qualificada i exigent del compromís cristià al servei dels altres. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Estiu. Estil. Estel. A partir del 22 de juliol, temporada d'estiu a Ràdio Estel. Escolta la teva música, escala fins als millors intèrprets, esfuma't cap als ritmes que t'agraden. A partir del 22 de juliol, el teu estiu, el teu estil, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estil de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva'l al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Kairos Palestina és el nom d'un moviment que treballa per que el poble palestí sigui recordat i tingut en compte. Maria Landi, una activista de drets humans uruguaiana i cristiana, és aquests dies a Catalunya i també en una gira arreu de l'Estat per sensibilitzar els cristians sobre el que és la tasca fonamental d'ajudar les comunitats cristianes de Palestina i treballar per la justícia i la pau a la terra de Jesús. Aquest moviment, Kairos Palestina, que va néixer l'any 2009, desenvolupa vincles amb cristians d'Amèrica Llatina, Espanya i tot el món. Ara ens acompanya, en el marc d'aquesta visita per terres catalanes, Maria Landi. Maria Landi, bon dia, buenos días, bienvenida al primer café de Radio Estel.
Buenos días y muchas gracias.
¿Cómo definiría usted este movimiento ecuménico Kairos Palestina?
Bueno, es una iniciativa que surgió hace unos 3 años y medio, que surgió, digamos, desde un espacio ecuménico en Palestina, en Cisjordania, concretamente en el área de Belén, y que reunió a sacerdotes, a pastores, a laicos y laicas, a un obispo del rito griego ortodoxo y otro obispo emérito de Jerusalén, el patriarca Michel Sabah, católico, y que se reunieron justamente para tratar de llevar adelante una iniciativa que cuajó en ese documento que tiene el título de Una palabra de fe, esperanza y amor desde el corazón del sufrimiento palestino, que un poco se inspira en lo que fue el documento Kairos Sudáfrica, que surgió en 1985, como un llamado de las iglesias sudafricanas para los cristianos e iglesias del mundo para que les ayudaran a luchar en su resistencia para poner fin al régimen de apartheid de aquella época en ese país. Bueno, los cristianos palestinos buscan algo similar, buscan llamar la atención de las iglesias y comunidades y personas cristianas en todo el mundo para que les ayuden a trabajar pacíficamente para poner fin a la ocupación israelí de su tierra.
És important, doncs, pensar en aquests cristians i cristianes que viuen a Palestina, que en molts casos són petits comerciants, que gestionen també petits hotels o hostals, i que de vegades és necessari que utilitzem els seus serveis, no?, precisament perquè puguin viure allà i puguin atendre els pelegrinatges de milers o milions de cristians cada any a Terra Santa, a Palestina, com també a territori israelià. A part del web www.kairospalestine.ps, amb K, kairospalestine.ps, quins contactes es poden fer amb el moviment Kairos Palestina, senyora Maria Landi?
Bueno, por supuesto que la principal referencia son las propias integrantes de Kairos, que tienen su oficina, su sede en Belén, aunque algunas de sus integrantes viven en Jerusalén y en otras ciudades, en Ramallah y en otras ciudades. Yo diría que el grupo de Kairos trabaja también con otras asociaciones de la sociedad civil palestina, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tiene su el grupo de turismo alternativo, el Centro Siraj para Estudios de Tierra Santa, que están todos ubicados en Beit Sahur, o sea, el campo de los pastores contiguo a Belén. Y también, para poner alguna referente más cercana, por ejemplo, quienes tengan interés en hacer un tipo de visita a Tierra Santa un poco diferente, que incluya, además de visitar los lugares tradicionales de peregrinación por su valor histórico religioso, que quieran tener contacto directo, personal, comunidades cristianas palestinas y conocer de primera mano de ellas el testimonio de cómo viven hoy y cómo luchan y resisten para salir adelante en medio de una situación tan difícil como les plantea, por ser parte del pueblo palestino, la ocupación israelí. Bueno, esas personas pueden también conectarse, por ejemplo, con Cáritas de Alicante, que tiene un programa de cooperación con Cáritas Jerusalén y que son también colaboradores entusiastas de Kairos Palestina. Han contribuido a traducir algunos de sus documentos, han publicado un libro que está disponible en las principales librerías, que se llama Palestina, tiempo de justicia, tiempo de paz. Es un libro muy bueno, es excelente, de un nivel muy bueno, para conocer la realidad actual de Palestina y la realidad de sus cristianos y cristianas. Y también han hecho un video que se puede ver en la web de Cáritas, que es un video que se llama El invierno en pausa, y que es justamente una visión de Palestina y de sus cristianos hoy desde una delegación de Cáritas española que visita Tierra Santa.
Doncs des d'aquí podem donar el contacte de Càritas Diocesana d'Oriola a Alacant, que és el telèfon 96 5 11 48 36 96 5 11 48 36, per si algú vol trucar o simplement buscar per internet Càritas Alicante o Càritas Alacant. Muchas gracias, María Landi, por habernos acompañado. Avui hem parlat de Kairos Palestina. Felicitats per la feina que vostès fan. ¿Quiere acabar con algún mensaje para los oyentes de Radio Estel?
Sí, mi mensaje sería que todas las personas y grupos que tienen planeado visitar Tierra Santa incluyan en su itinerario y dediquen un pequeño tiempo a encontrarse cara a cara, a visitar en sus casas, en sus instituciones, en sus parroquias, a los cristianos y cristianas que son hoy las piedras vivientes, como se llaman a sí mismos, los herederos directos de Jesús de Nazaret, la comunidad cristiana más antigua del mundo, que está en esa tierra y que tiene mucho interés en encontrarse y dialogar con los cristianos que la visitan.
Maria Landi, activista uruguaiana i membre del moviment ecumènic Kairos Palestina. Que vagi molt bé. Una salutació a tots els cristians de Palestina des d'aquí, des de la nostra modesta ubicació aquí a Catalunya. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts d'un quart de 10, una mica abans del que és habitual. Tenim ara el comentari de l'actualitat, un comentari que avui ens arriba de la mà, com és habitual els dilluns, i en aquest cas és l'últim de la temporada, de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Per què patim la corrupció? Perquè en realitat aquest és un vell debat que ve aflorant tots els dies sense treva ni descans. Però quant temps portem així? Quantes lleis i mesures s'han adoptat? Fa anys, la corrupció semblava una conseqüència de la dictadura. Però ara, després de dècades de democràcia, a què obeeix? A aquestes alçades de la pel·lícula, qui recorda el cas Flick que va afectar el PSOE ja el 1981? O els fons reservats, o Filesa, o Ibercop i Mariano Rubio, governador del Banc d'Espanya, o Casinos, aquí, o Naseiro, en relació al PP. La llista fatiga per la seva extensió. Són més de 30 anys de corrupció política important, gruixuda. Però no hi ha corruptors sense corruptes. I la llista de casos de la pròpia societat civil és encara més gran. I és que hem oblidat que en el cor de la persona hi fa niu la corrupció. I això és una cosa que no s'esmena només amb lleis i més lleis, perquè per posar-hi remei es necessita de la virtut personal. Una paraula aquesta avui en dia que no té massa principi, fins a l'extrem que alguns reaccionen com un Millán Astray quan se vulgui davant d'ella, a l'hora d'esmentar-li la intel·ligència. És una paraula que provoca a alguns. Malgrat que la seva absència té conseqüències, i això ens ho va advertir Aristòtil fa molts anys, abans de l'invent del futbol, de la televisió i de la pornografia a gran escala. Però ni els sofistes aleshores ni els liberals ara es van prendre en sèrio l'advertència. Aristòtil ja va deixar escrit a Política, i hi ha molta gent en el camp del pensament com manté viu ara, com en McIntyre i Margarita Mauri, per citar algú de casa, deia, dit Aristòtil, que tots els que s'interessen per la bona legislació indaguen sobre la virtut i la maldat cíviques. La ciutat, digueu-li ciutat, país, nació, que veritablement ho és, no ho és solament de nom. I perquè no sigui només de nom, ha de preocupar-se de la virtut. Perquè si només es limita a una garantia dels drets d'uns i altres, com sosté Licofron el sofista, deia Aristòtils, deixa de ser capaç de fer els ciutadans bons i justos. En definitiva, ens advertia ja fa la tira d'anys, bastant més de 2.000, que només amb les lleis no aconseguim un poble virtuós i, per tant, no aconseguim esquivar la corrupció. I aquesta segueix sent la qüestió. Els sofistes van guanyar i la nostra cultura política i social intenta evitar la corrupció sense virtut. El resultat és una ruïna col·lectiva espectacular. Vivim una nova fi de l'imperi romà, però sense lleons, molta puma i molt de circ. Per això necessitem noves polítiques. És clar que sí. La de la virtut i, per tant, una revolució de la pròpia persona, una revolució personalista. I al cantó d'ella, no només la persona, també la liquidació d'aquelles estructures que propaguen el mal, allò que Joan Pau II en deia estructures de pecat, i el foment de les estructures de bé. I això és una altra revolució, la de la comunitat responsable. Que tingueu unes bones vacances.
Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tortosa acull un nou pastor. Recorda-ho, cada setmana, Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Polos de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
L'art sacre català per primer cop a les pantalles de cinema 3D. Jo crec, un documental de Vicenç Vila amb el Credo com a fil argumental. Jo crec, estrena el proper dijous 18 de juliol a 8:45 del vespre al Cinema Comèdia de Barcelona. Més informació a jocrec.net, entrades a taquilla i a ticketmaster.es. Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva-la al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
4 minuts i seran 10:15. El llibre que avui us oferim, que avui sortejarem durant els propers minuts, es titula Dios habla en la soledad, diálogos sobre la vida espiritual. És un treball de Mario de Cristo Salvador, un home que es defineix com a practicant de la pregària de Jesús i propagador de l'hesicasme, un home fundador d'una fraternitat monàstica virtual. I és que el diàleg és una forma pedagògica molt utilitzada en els primers temps del cristianisme i ara també la podem fer nostra. Aquest llibre ha estat editat dins la col·lecció Espiritualitat Narcea. Aquest llibre us el proposem, us l'oferim. Si voleu entrar en els sorteig que fem els propers minuts, l'únic que heu de fer és trucar a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. D'altra banda, també us expliquem que tenim entrades dobles, 10 concretament, per a una nova representació del documental Jo crec, de Vicenç Vila. Són aquestes invitacions les que us oferim, 10 entrades dobles, si entreu en el web www.radioestel.cat. Entrareu en els sorteig que farem aquest mateix dijous.
Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
comencem Món sense fronteres, aquests minuts que dediquem a l'actualitat social sobre el món de la immigració, sobre la solidaritat, sobre les entitats i les persones que fan moltes coses a favor dels altres. Abans d'entrar en matèria, us volem anunciar que tindrem d'aquí a uns minuts en directe el nou bisbe de Tortosa, Enric Benavent, amb qui ja conversàvem en directe, si ens vau escoltar dissabte a última hora del matí, després de la missa d'entrada i d'inici del seu ministeri pastoral. Avui volem conversar una mica més serenament amb ell, tot i que el temps també és limitat en la seva tapeïda agenda, però cap a 16:45, ja us ho anunciem, tindrem en directe el bisbe de Tortosa, Enric Benavent. I ara sí, entrem en matèria amb aquests temes de l'actualitat social amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
En l'últim dilluns de la temporada per nosaltres, també últims dies segurament per vostè en la feina de treball a l'Ajuntament, no? Són dies encara, intensos.
Encara ens queden un parell o tres de setmanes, però vaja, també ja estem desitjosos i delerosos, diria jo, quasi bé de parar una miqueta.
Perquè això repercuteix positivament a benefici del qui treballa i dels beneficiats d'aquesta feina.
Sí, i sort que tenim feina perquè veritablement amb les taxes d'atur que hi ha doncs és un do del poder treballar, no?
Avui comencem, vostè ens vol començar parlant d'una veu de l'Església molt sensible al problema de la crisi econòmica. Veus de l'Església en temps de crisi és el títol de la carta dominical del cardenal Lluís Martínez Sistac, un missatge que com cada setmana vam oferir ahir als nostres oients, però que em sembla que avui és bo poder comentar una mica més àmpliament pel que fa a algunes de les seves frases.
Sí, això fa referència a unes jornades dedicades a aquest tema, les veus de l'Església en temps de crisi, que ha promogut la Fundació Joan Maragall i Càritas Diocesana. I, home, la veritat és que tal com està en aquest moment el món, i en particular a Espanya, no? Que, diguem-ne, aquesta situació de, ja no diguem de l'atur, sinó tota aquesta corrupció galopant, aquestes mentides, aquesta gent que no té cap mena d'escrúpol per enganyar només amb aquesta casta, diguem-ne, funcionarial, política, molt pròpia d'un centralisme, diguem-ne, abocat a l'economia no productiva, que, diguem-ne, deriva cap a la perifèria de l'Estat, sinó a lo que és, diguem-ne, tot l'àmbit de la comissió, de la taxa, de l'impost, etc. La veritat és que a mi em va fer joia de llegir aquest comentari del senyor cardenal, no? Home, fa referència a un tema que des d'aquí també n'hem parlat a vegades, diguem-ne que nosaltres estem cridats a compartir no solament els béns espirituals, també no ho podem oblidar, també aquesta, a vegades tan important com els materials, però també els materials, però no solament, fixa-t'hi bé que l'expressió, Ignasi, és compartir, no és donar allò que ens sobra, sinó compartir amb aquells que tenen necessitat. Per què? Perquè el requeriment de l'Església, el requeriment evangèlic, no és només un requeriment de caritat, que també, sinó que sobretot és un requeriment de justícia. I això és molt important i fa referència a algunes qüestions que hem comentat en el decurs d'aquesta temporada, no? És a dir, estem parlant de justícia, no solament estem parlant de caritat. Per tant, no, vull dir que els béns materials, i amb això fa referència molt aquest article del senyor cardenal, tots els béns materials tenen una dimensió social. És a dir, la propietat privada no és una propietat absoluta per qualsevol cosa. Mira, l'exemple que sempre poso quan parlem d'això, i perquè s'entengui bé, és d'aquell que té, per exemple, una propietat d'una, no sé, d'un quadre del Velázquez, per entendre'ns. Encara que sigui teu i tu en pots gaudir, tu no pots fer el que vols amb aquest bé. O sigui, tu si tens un Velázquez, no el pots cremar. No pots decidir d'un dia per l'altre que el vols destruir, sinó que malgrat que és de la teva propietat,
el seu valor artístic, en aquest cas, és un bé per a tots.
És un bé per a tots. Aleshores, el missatge il·lusionador de l'Església és que això no es refereix només als Velázquez i als pintors i a l'arquitectura, diguem-ne, o a les joies de mèrit, sinó que tots els béns materials, tots els nostres béns materials, tenen una dimensió social. I, per tant, i més en aquests moments, amb aquest atur galopant, amb aquesta quantitat de gent jove, que més del 50%, que en aquest moment no tenen ni feina ni estudien, o sigui, hi ha tota una sèrie de gent, una generació que veurem com ens en sortirem perquè no sigui una generació perduda, nosaltres com a cristians ens hem d'abocar cap a aquestes persones a fi efecte de donar aquest potencial econòmic que cadascú de nosaltres pugui tenir una dimensió social. Això vol dir que pot haver empresaris que potser podrien tenir una mica més de benefici, però que actuaran cristianament contractant gent. Per exemple, per exemple.
Podríem seguir amb altres àmbits i amb altres exemples sobre aquestes jornades organitzades per la Fundació Joan Maragall i Càritas Barcelona. Ja vam parlar des de Ràdio Estel ara fa unes quantes setmanes, però és molt oportú que ara ho traiem a partir d'aquesta síntesi que ha fet el cardenal Martínez Sistac a la seva carta dominical. Alguna cosa més per comentar?
No, només remarcar-ho molt, això. Ho hem de tenir tots els cristians, hem de tenir-ho en aquest moment, aquesta idea ben bé al cap.
Els béns tenen una dimensió social.
Els béns tenen una dimensió social i nosaltres hem d'utilitzar els nostres recursos de cara a aquesta dimensió social.
Parlem de les pensions, del seu perill, fins a quin punt és real o no el perill de les pensions.
Sí, això fa referència a un llibre que se'n diu Lo que debe saber para que no te robe la pensión, de dos professors universitaris, en Vicenç Navarro i en Juan Torres López, i fa una reflexió sobre quina és la situació en aquest moment de les pensions. Certament és veritat que hi ha una crisi demogràfica, vol dir que hi ha molta més gent gran que cotitzants en aquest moment, però una mica la tesi que ells plantegen en aquest llibre és que el perill no és aquesta crisi demogràfica, sinó que el perill és que cada vegada hi ha menys gent cotitzant i, a més, les cotitzacions d'aquesta gent cada vegada són més baixes. Pensem només fa uns anys es considerava que un sou es deia com un mal sou, es deia el sou mileurista, és a dir, aquelles persones que cobraven 1.000 euros al mes. Això fa 4 o 5 anys, recordo que era una reivindicació del món sindical i quasi bé es va assolir. En aquest moment, sobretot per persones joves o persones, diguem-ne, que han quedat aturades i busquen un nou espai en el mercat laboral, 1.000 euros ja és un bon salari. És a dir, avui estem parlant de jornades de 8 hores, 9 hores, 10 hores, per 400, 600, 700, 800 euros.
És com l'estàndard, la referència ja més mitjana, com més òptima, com a mínim.
O sigui, avui els 1.000 euros es considera un bon salari.
I no allò del mínim tirat, no? Com es deia fa 4 o 5 anys.
Efectivament. En aquest llibre també es combat la idea de que les pensions a Espanya són massa generoses. Només cal veure, i això el llibre ho remarca molt, que fins i tot aquí i avui, encara amb les pensions que hi ha avui, sense les retallades que presumiblement ens venen al damunt, el que utilitzem sobre el producte interior brut en pensions és 3 o 4 punts inferior al que fan com a despesa de pensions països, en fi, que tampoc són extraordinàriament rics, com ara Grècia o Portugal. És a dir, Grècia i Portugal dediquen, i França, no diguem, Alemanya, etc., dediquen 3, 4 i 5 punts més dels que es dediquen a Espanya a les pensions. Per tant, els ingressos depenen de les cotitzacions van a la baixa pel nombre d'aturats, van a la baixa perquè els salaris són cada vegada més baixos, i aleshores una mica el criteri d'aquestes persones, d'aquests professors, és que aquí està el risc i no tant en el que ens intenten explicar, que són les bases demogràfiques. Perquè sembla, i aquesta és la tesi que ells sostenen, i no cal compartir-ho 100%, però jo crec que és una bona reflexió, sembla que aquí s'està apostant molt pels plans de pensions privats, que en aquest moment, ara no recordo la xifra exactament, però crec que a Espanya es diu que hi ha uns 120.000 milions d'euros en plans de pensions. Ara es vol impulsar molt el pla de pensió a partir de millors beneficis fiscals, i aleshores sembla que aquesta massa de diners que queda captiva durant molts anys en mans dels bancs, és una mica el que es vol propiciar. És a dir, que hi hagi aquesta... Perquè, clar, quan un comença a fer un pla de pensions, potser el comença a fer als 40 anys o als 35, doncs mira, són 30 o 40 anys que aquests diners queden retinguts en mans dels bancs. I semblaria que aquesta seria una de les pressions que està fent el sector bancari per poder arribar, diguem-ne, a mantenir unes masses líquides de recursos sense possibilitats, perquè aquests fons de pensions no es poden treure fins que no tenen 65 anys, en mans del sector bancari per jugar. Per tant, bé, un llibre interessant que ens el podem, insisteixo, creure tot o molt. És veritat que són dues persones perfectament conegudes des del punt de vista ideològic, però que val la pena meditar-hi. En el que jo sí m'apunto és en que aquesta tesi tan i tan negativa de les pensions no és més que, novament, un atac contra un estat del benestar, perquè també ho hem comentat aquí, les pensions es poden sufragar a través de les cotitzacions, però també a través dels impostos. I allò que està escrit que només es puguin sufragar a compte de les cotitzacions.
Mm-hmm. Doncs bé, hem parlat de pensions a partir d'aquest llibre i ara parlarem de la solidaritat, perquè professionals d'una clínica privada de Barcelona, de la Clínica de la Sagrada Família, han decidit treballar de franc a l'agost per alleujar les llistes d'espera. De fet, senyor Miret, li comentem que l'altre dia parlàvem aquí en el programa El Primer Cafè amb el responsable d'aquesta iniciativa. Realment va ser molt bonic, molt bonic el seu testimoni.
Doncs mira, si en veu parlar, tampoc hi insistirem.
No, però molt content que vostè tregui el tema.
Però vull dir que és que forma part de tota una sèrie d'iniciatives el que sempre he sostingut, que la ciutat de Barcelona i Catalunya en general, però pel que conec bé la realitat és la ciutat de Barcelona, la veritat és que podem estar molt i molt contents perquè hi ha una xarxa de solidaritat tremenda. És a dir, hi ha una quantitat de gent que està abocant esforços, diners, economies, temps a favor de les persones més desafavorides, doncs que, francament, fa goig. Aleshores, aquesta és una iniciativa més. Doncs els professionals d'aquesta clínica, la Sagrada Família, que treballaran de franc durant el mes d'agost per alleugerir les llistes d'espera de les persones, diguem-ne, de les persones que tenen catarades. Catarates que ja sabeu que les catarades a l'extrem poden arribar a portar a la pobresa. Perdó, la pobresa, la ceguesa.
La ceguesa. No, no, i a més ens ho va explicar el responsable d'oftalmologia de la Clínica Sagrada Família, que moltes vegades va de pocs dies. O sigui, si no es fa una intervenció ràpida, aquest ull, aquests ulls, poden patir un deteriorament molt important i, com diu vostè, arribar fins i tot a la ceguesa.
La ceguesa. I encara que no s'arribi a la ceguesa, tanmateix és veritat que un cop operat, això ho dic per experiència familiar, perquè tant el meu pare com la meva mare són operats pràcticament a partir dels 60 anys, la major part de gent, i a partir dels 70 no cal dir-ho, acaben sent operats de catarates. I el que és impressionant, i recordo això al meu pare, que és el que més ho va visualitzar, em deia quina manera de veure el món tan diferent, és a dir, quins colors més vius. El món s'havia anat tornant en blanc i negre i de cop i volta recupera la vivor dels colors, no? Però bé, al costat d'aquesta iniciativa, mira, n'hi ha tantes altres, els dentistes del barri de Gràcia que donen, diguem-ne, que han format una ONG i que se'n diu Dentistes Sobre Ruedes i que també ajuden a les persones, diguem-ne, que tenen dos nivells d'accés, un pels que paguen privadament i uns altres pels que han d'anar de franc. Aleshores, els que van privadament paguen una part del que després es necessita gastar material per a aquelles persones que no poden. La iniciativa de veí a veí del barri de Sant Antoni, en tema d'alimentació, Confiança Solidària de l'Eixample. Una iniciativa molt curiosa i que a mi m'agrada, que no tot ha de ser dramàtic, doncs la perruquera de Sant Feliu de Llobregat, Laura Medina, que, diguem-ne, ha fet pagar un euro durant una temporada només per rentar, tallar i pentinar el Saló de Bellesa que porta el seu nom a aquelles persones que tenen la condició d'aturats o que són pensionistes. És a dir, i com això en podríem parlar de tantes altres. Per tant, escolta,
benvingudes totes.
Benvinguda, eh? I al front d'aquesta situació, que insisteixo, cada vegada als matins que poses la ràdio, que llegeixes la premsa, la veritat és que és desesperant, no? Fins i tot veure aquell llenguatge que s'utilitza. Ara sembla ser que inclús el Partit Popular hauria amenaçat de posar a la presó en Bárcenas si en Bárcenas acabava d'explicar, de posar a la presó la seva dona. Uh-huh. Si fixem-se, si això és veritat...
I a partir d'aquestes revelacions...
Ja, vull dir, estem en uns nivells que, francament, fan pensar més en la camorra italiana, ja. És a dir, que si tu expliques el que saps, doncs la teva dona acabarà a la presó. Vull dir, en fi, ja són coses que estan fora absolutament de qualsevol concepte ètic de la vida, no? Uh-huh. O el portaveu del Partit Popular. Insisteixo que tot arreu hi ha corrupció, no em vull referir només al Partit Popular,
no,
perquè aquí a Catalunya tenim els nostres episodis, Andalusia el té el Partit Socialista, però que, francament, ha arribat un moment que jo crec que necessitem aquesta regeneració de la vida política. I estem satisfets que, mentrestant, sembla que la xarxa civil, i aquesta és una mostra de tantes i tantes iniciatives, doncs, està funcionant i està suplint i està donant un contingut ètic a la nostra convivència que omple, diguem-ne, aquests forats dels que ells que haurien de ser més exemplars.
Doncs molt bé, seguim repassant altres temes sempre socials i esperançadors. Més de 600 famílies catalanes, tot i que no hi ha un registre oficial, escolaritzen els fills a casa. Bé, això és una opció que alguns pares demanen que es legalitzi.
Sí, és una opció, diguem-ne, que en alguns països com ara Estats Units està molt extesa. és un tema que ens genera alguns interrogants, no? Una de les persones, diguem-ne, que ha estat líder d'aquesta iniciativa és una senyora, l'Anna Ferrer, de 58 anys, que ha tingut 15 fills.
Déu-n'hi-do.
15, home, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, per sobre de la mitjana, molt per sobre.
Molt per sobre de la mitjana. I aquests 15 fills els ha educat a casa, llevat d'un període breu de temps en què va tenir, en fi, que escolaritzar-los perquè els serveis socials van obligar amb alguns dels seus fills estar escolaritzats. Bé, és una iniciativa que a mi, de moment, així em sembla estranya i que sembla que intuïtivament la rebutges perquè forma part d'una socialització, potser evita aquesta socialització indispensable pels nens, però a mesura que vas interrogant-te, jo aquests dies he fet alguna lectura vinculada a aquesta situació, li vas veient el sentit? És a dir, és un sistema d'aprenentatge...
Però, clar, cal garantir que els nens aprenguin el mateix que els altres que van a l'escola.
Sí, no, no, aquests pares, almenys del que me n'he pogut assabentar, ells segueixen el programa escolar. L'únic inconvenient és que els estudis primaris no es poden examinar als 16 anys, sinó que han de fer-ho per lliure als 18 anys, perquè no els se'ls admet. Per part d'ensenyament, sembla que, malgrat que el tema, des d'un punt de vista legal, estaria una mica fora de
cobertura legal.
Sí, fora de cobertura, però sembla que una cosa són els pares absentistes, és a dir, aquells que no es preocupen dels fills, i aquí seria una mica la situació paradoxal i a la inversa, és a dir, són nens i nenes que no segueixen el ritme escolar, però que, en canvi, són pares abocats a l'educació d'aquests nens, fora una mica d'horari, en funció de metodologies que poden ser canviants. En una escola hi ha una determinada metodologia i aquí tu pots tenir cada fill amb unes singularitats i requereixen un enorme esforç, diguem-ne, per part dels pares d'una dedicació intensiva. Hi ha alguns exemples. A Catalunya es calcula que entra més de 600 famílies en el conjunt de l'Estat, doncs, més de 4.000. Bé, una iniciativa que a mi, almenys a mi, m'ha fet meditar. Jo, de moment, així no ho veig clar, però em sembla que hi ha alguns arguments que són prou interessants, sobretot si després s'intenta que aquest nen, que aquí és la part que, sens dubte, és més feble de tot aquest propòsit, es socialitza a través, doncs, de colònies, d'acompanyament de casals, de classes d'anglès, de música, etc., que poden ser complementàries, però el temari escolar, diguem-ne, es segueix a través d'una dedicació intensiva tant del pare com de la mare o d'ambdós.
I aquesta opció se segueix per raons econòmiques, raons logístiques de la família?
Normalment són raons de tipus ideològic. Normalment són raons de tipus ideològic. No consta que hi hagi raons de tipus religiós, és a dir, aquí no hi ha una implicació, diguem-ne, del que podria ser el món musulmà o fins i tot el món cristià, sinó que semblaria que fins a les experiències que es coneixen van molt abocades a una situació de tipus ideològic, és a dir, pensar que hi ha metodologies de feina diferent a les que, diguem-ne, s'utilitzen en el currículum escolar ordinari.
Doncs bé, seguim amb Àngel Miret, ja recta final d'aquest espai Món sense fronteres, que preveiem acabar d'aquí a pocs minuts, moment en què parlarem amb el nou bisbe de Tortosa, Enric Benavent.
Mira, per acabar, una mica com ens veuen els estrangers a la ciutat de Barcelona. I semblaria que nosaltres ens creiem que som molt acollidors. Bé, les dades ens donen una mica de mitjana, diuen que som acollidors a mitges. El que sí que és interessant d'aquestes enquestes que han sortit referent als diversos rànquings i on està situada Barcelona és el tema del català. El tema del català, que ja sabeu que ha estat moltes vegades explicitat com un argument que impedeix, diguem-ne, tant la vinguda de persones de fora com una dificultat explícita de cara a les criatures i la seva escolarització, doncs mira, les dades sobre aquests estrangers que viuen a Barcelona, estaríem parlant d'estrangers, sobretot executius i gent vinculada a multinacionals, en aquest cas no estem parlant dels estrangers que malauradament podríem dir pobres, doncs mira, en definitiva, prop del 80% no els hi suposa cap problema al català. En un cas, fins i tot, un 23% diuen que enriqueix la seva experiència, altres no els afecta la seva experiència, i hi ha un 33% que diu suposa un repte d'adaptació, però el puc superar. Només hi ha un 5% que manifesten que el fet de la llengua catalana els afecta fins al punt de considerar el fet de marxar de la ciutat. Un 5% sobre un 100%, doncs mira, en altres espais els hi pot molestar, doncs, els horaris de dinar, a la resta de l'Estat, doncs, fora totalment del que serien les mitjanes europees, el fet de que, mira, doncs, d'aquesta situació d'Espanya immersa en un procés de corrupció de les classes polítiques, etc. Per tant, sí que està bé de que tinguem fet aquesta reflexió, és a dir, aquest no és un fet que impedeixi la vinguda de personal estranger a cap a la ciutat. I en canvi, i amb això acabo aquesta anàlisi, el que sí que és cert és que es troba a faltar novament el coneixement més intensiu de l'anglès. És curiós les dificultats que tenim, i més sent com som una població de pràcticament bilingüe al 100%, les dificultats que tenim tots plegats per aprendre l'anglès amb una certa fluïdesa. Sembla que el Departament d'Ensenyament realment s'hi està posant, i semblaria que aquest curs que ve doncs, es pretén ja que una part important de les assignatures, o si més no una part de les assignatures, es puguin fer en llengua anglesa. En aquest sentit, el Departament ha posat en marxa un pla de xoc, però tot i així tenim molta feina a fer. Potser el més important és el que ha determinat la universitat, el conseller Mascolell, que ha decidit que no es podrà llicenciar ningú amb grau que no tingui l'equivalent a un B2, que és el FERS, o sigui, un nivell, diguem-ne, suficient per mantenir una conversa de carrer, no per fer conferències, però sí per fer una lectura d'emergència i per tenir conversacions bàsiques. Qui no denoti aquest nivell, a partir del curs que ve, no podrà obtenir la llicenciatura, qualsevol llicenciatura a Catalunya.
Doncs molt bé, diferents temes socials. Potser m'agradaria acabar, senyor Miret, fent una referència a un gran esdeveniment esportiu que tindrà lloc els propers dies a Barcelona, el Mundial de Natació. Suposo que vostè, per la seva àrea que inclou els esports, estarà també implicat una mica en l'organització.
Doncs del tot. O sigui, tenim ara en aquest moment uns darrers problemes amb temes de televisió, de senyals de televisió entre Televisió Espanyola i TV3. Sembla que els de Televisió Espanyola posen problemes per la senyal. Però, en fi, mirarem de resoldre'ls. El que sí que és important és que és un aconteixement, venen més de 190 països, el divendres vinent és la inauguració, a la qual tindré la satisfacció d'anar-hi. Sembla que serà una inauguració molt original, com sempre s'ha pretès fer aquí a Barcelona amb els aconteixements esportius internacionals. I bé, són d'aquells temes una mica paradoxals, que la ciutat que ho està passant malament generi aquest aconteixement, però també és cert de que aquest aconteixement portarà a la ciutat milers de visitants, una inversió important i sobretot una projecció de marca a Barcelona. Avui hi ha la marca més important de l'Estat, una marca que val molts i molts diners i, per tant, que farà doncs, que milions de llars de tot el món tinguin la imatge de la ciutat. Recomano molt, des del punt de vista visual, el salt de trampolí. El salt de trampolí que es veurà a Montjuïc, i a partir del salt es podrà veure projectar el saltador i tota la imatge al fons de la ciutat.
Sí, com ja va passar una mica en els Jocs Olímpics de Barcelona 92, però ara potser amb la imatge renovada de la ciutat.
Bé, sobretot que la tecnologia cada vegada avança més, i segur que els operadors de televisió ens faran imatges meravelloses que podrem veure i gaudir de la nostra ciutat junt amb els saltadors i saltadores.
Doncs res, des d'aquí animem els aficionats a la natació a gaudir d'aquest espectacle. Certament, com diu Àngel Miret, és com tot, es gasten diners, però també reverteix això a benefici de tots, s'ha d'aclarir.
Els gasta l'Ajuntament, els gasta la Diputació, però aquests diners que gasta la ciutadania a través dels impostos i, per tant, a través de les institucions, després repercuteixen en el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
I tant de bo es confirmi això. Gràcies, Àngel Miret. Bon estiu, una abraçada. Gràcies per tota la col·laboració de la temporada. Ens retrobarem, si Déu vol.
Gràcies després a vosaltres i una abraçada a tots els dies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel, radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo. Y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias, 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Enric Benavent s'ha estrenat com a bisbe de Tortosa fent una crida a servir l'Església entre tots. La catedral tortosina acollia dissabte al matí la missa d'inici del Ministeri Pastoral de Benavent com a nou titular d'aquesta diòcesi. Una celebració que vam compartir amb tots els oients que ens vau poder escoltar des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. En la seva homilia, el nou pastor va fer una crida a tots els creients perquè serveixin l'Església amb generositat, amb unitat, perquè diu que si no, no som creïbles a l'hora de comunicar l'Evangeli i sobretot pensant en els altres i en els qui més ho necessiten. D'aquests i altres missatges, de les sensacions personals i una mica del que són les prioritats d'aquest nou pontificat a Tortosa, parlem amb el mateix bisbe de Tortosa, Enric Benavent. Monsenyor Enric Benavent, molt bon dia i gràcies per haver-nos atès.
Molt bon dia.
Com està dos dies després del gran esdeveniment de dissabte?
Bé, doncs ja he pogut descansar un poc, ja, doncs bueno, he vingut ja el primer dia al bisbat per a començar la tasca i per a anar situant-me i coneguem a poc a poc la diòcesi.
Quines són d'entrada les seves prioritats? Suposo que això li han preguntat moltes vegades, però ens agradaria una mica tenir una síntesi.
Bé, jo crec que la primera prioritat meua personal és conèixer la diòcesi, conèixer els sacerdots, conèixer les parròquies, els pobles, les comunitats cristianes i els laics que estan implicats en la vida de l'Església. Les institucions que l'Església té aquí a Tortosa, com puga ser Càritas, el Col·legi Diocesà, totes les realitats de vida eclesial, poder conèixer-les i poder acompanyar-les. Després, evidentment, crec que tots tenim una prioritat per buscar camins per a la nova evangelització, per a veure com podem anunciar avui en dia l'Evangeli d'una manera nova, acollint a les persones i estant oberts a tots els que s'acosten a l'Església. I també pues, una prioritat que jo crec que aquí a Tortosa, donada la situació que estem vivint i una preocupació, pues, és la pastoral juvenil i la pastoral vocacional, perquè està en joc el futur de la mateixa Església en aquest tema.
Monsenyor Enric Benavent, vostè en l'homilia va oferir un missatge molt profund i amb molts temes socials i espirituals que em sembla que podem comentar, ni que sigui parcialment. D'una banda, vostè va recordar que el ministeri del bisbe no és per un mateix, sinó per tothom. S'ha d'estendre a tota la humanitat i no s'acaba ni tan sols en la mateixa Església. I també va fer una crida a la unitat, recordant que l'alternativa a la unitat és no ser creïbles quan proclamem l'Evangeli. En quin sentit va voler prioritzar i enfatitzar això en el primer dia de ministeri episcopal?
Estava comentant les paraules de Jesús en l'Evangeli, no? I em vaig servir d'una afirmació de Sant Agustí, que el fruit que els enviats del Senyor tenen que produir és el fruit de la caritat. Crec que en la vida de l'Església moltes vegades, i en este moment, n'hi ha una pluralitat d'espiritualitats, una pluralitat de formes de veure les coses, no? I moltes vegades crec que en tanta pluralitat pot faltar la caritat. I acabem acusant-se els uns als altres dins de la mateixa Església de ser un poc responsables de les dificultats que avui estem patint o de la situació de l'Església. I quan ens acusem els uns als altres faltant a la caritat, això fa que l'Església mateixa no siga creïble i que es dificulte l'anunci de l'Evangeli.
Monsenyor Enric Benavent és fill de Quatretonda, un poble de la província de València. Vostè és valencià i arriba a una diòcesi on Catalunya i la comunitat valenciana conviuen juntes en gran fraternitat. Això es va veure també en un gest molt bonic al final de la missa, quan es va cantar l'himne a la Cinta, també l'himne a la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, i el Virolai, el Rosa d'Abril, a la Mare de Déu de Montserrat. D'alguna manera és com un gest programàtic, no?, per vostè.
Bueno, jo crec que és normal. El territori valencià de la diòcesi es celebra la festa de la Mare de Déu dels Desemparats, la festa litúrgica. El territori català de la diòcesi es celebra la festa litúrgica de la Mare de Déu de Montserrat. És Maria, és la Mare de Déu, no? El que passa que és venerada en advocacions diverses. Pues bueno, crec que és important que tots els membres de la diòcesi es sentiren un poc presents en la celebració, no? En les seues devocions.
Potser cal això entre els catalans, que a nivell social i polític pensen uns una cosa, altres coses. Cal que l'Església potser sigui capdavantera, no?, a l'hora d'estimular la comunió, la unitat entre els creients, siguin de la ideologia que siguin, però amb un punt comú, que és Jesucrist.
Exactament. Jo penso que té que haver les coses que no pertanyen a la fe, a la moral cristiana, no?, als principis de la moral cristiana. Dins de l'Església té que haver una pluralitat. L'Església com a tal, la vida social aporta uns principis de doctrina social, però el que té que portar a la pràctica i el que té que convertir o concretitzar aquests principis de moral social en opcions polítiques, en programa polític, no és l'Església com a tal, sinó cada cristià és sota la seva responsabilitat. És un poc la doctrina del Papa Benet XVI en la encíclica Deus Caritas Est. Aleshores, a l'Església pot conviure una pluralitat en qüestions que són opinables sense que això trenqui la unitat de la fe i de la comunitat cristiana.
I aquí entrarien temes d'organització política, de poder polític de Catalunya, de comunitat valenciana, d'unitat de la llengua, aquí entra tot.
Aquestes qüestions jo crec que són opinables, que cadascú pot pensar el que vulgui i que, bueno, pues, sempre respectant els principis de la doctrina social de l'Església, sobretot en la manera de fer les coses. En la manera de fer les coses. Perquè moltes vegades també les coses poden proposar-se, poden intentar aconseguir-se per uns mitjans que moltes vegades són discutibles.
Moltíssimes gràcies, Monsenyor Enric Benavent, nou bisbe de Tortosa. Una abraçada molt forta a vostè, a tots els diocesans de Tortosa, i gràcies per haver-nos acompanyat en un dia també d'agenda molt intensa. Que vagi molt bé també la compareixença davant els mitjans d'aquí una estona, i fins un altre. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb aquesta conversa en exclusiva amb el nou bisbe de Tortosa, Enric Benavent, ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des d'una mica abans de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el David García, la Laura Lázaro, la Gemma Burgos, el Gerard Campos, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us recordem que demà és la festa de la Mare de Déu del Carme. Felicitarem a les qui porteu aquest nom. Que tingueu molt bon dia. Fins demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
Radio Estel.